El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Us acompanyaré fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat de la setmana en format resum amb els meus companys José Miguel Cruz, Yolanda Canales i Montse Rodríguez i els temes que han tractat durant tots aquests dies. Avui volem començar parlant del transport i parlem també del temps i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
Parlem de seguretat, i parlem de seguretat al metro de Barcelona. De fet, bàsicament, ADN Sindical, el Sindicat de Seguretat i Serveis de Catalunya, doncs denuncia amb dades oficials de DMB més de 66.000 hores sense cobrir el 2025 de seguretat al metro. Això significa que no hi ha més personal. Vull dir, s'ha reduït el personal o hi ha més feina. El cas és que la seguretat del metro, segons el sindicat, doncs ha baixat prou, ha baixat bastant, en tot cas. Ha baixat, no sé si això és perceptible, si no és perceptible, però en parlem amb el senyor Sergio Sánchez, portaveu d'ADN Sindical Vigilants. Sergio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias. Explícame esto de las 66.000 horas.
Pues eso, nosotros como sindicato profesional mayoritario le pedimos a TMB las descubierto de las horas, porque sabemos de que, sobre todo Prosegur, que es la que no ha cubierto 48.000 horas, no está cubriendo las necesidades del sector. Estamos viendo que cada vez hay menos vigilantes, porque vigilantes hay un montón, pero no hay menos profesionales que quieren trabajar en el metro. Después hay mucha gente que sigue las huelgas que estamos imponiendo ante la pasividad de montar un convenio autonómico, de poner más protocolos de seguridad. ¿Y qué pasa? Con todos esos inputs, nosotros lo que hacemos es pedir la documentación y ahí la hemos publicado, la realidad. Después nos encontramos que hay la señora Laia Bonet nos hace TikToks o sale en las redes sociales diciendo que no, que hay 800 vigilantes. Pues no sé dónde ven esos 800 vigilantes.
¿Y cuántos hay? ¿Cuántos hay ahora en el metro?
Nosotros, en base a la misma licitación, porque también en las redes sociales también publiquemos lo que dice claramente la licitación, a día de hoy hay para realizar 500 vigilantes en las horas que ellos marcan. Es que no sabemos de dónde sacan los 800.
Ya. Oye, ¿y por qué no quieren trabajar en el metro? Porque dices, entendió que decías eso, que hay vigilantes que no quieren hacer el servicio en el metro.
Porque, a ver, nos están enviando a incidencias, agresiones, un vigilante solo. Entonces, hay un momento que, vale, sí que es verdad que el metro hay un plus mejorable que en otros, que en Rodalías, que en cercanías, pero hay un momento, oye, que nos están enviando a apuñaladas, a peleas con apuñalamiento, arrollamientos, a un vigilante solo. Nos estamos encontrando, tal y como salen muchas veces las imágenes, un vigilante solo en peleas multitudinarias. Hay un momento que nosotros también apreciamos nuestra integridad física.
Claro, porque un vigilante solo ante una situación así, ¿qué puede hacer?
Pues como no coja, como he dicho yo muchas veces, las palomitas y empieza a ver el espectáculo y sabe que no lo podemos hacer, pues es que no podemos hacer nada. Me sabe mal la respuesta esta, pero es la realidad. Es que no podemos hacer nada.
Caray, ¿este tipo de situaciones o de conflictos han aumentado en el metro?
En el metro es cada día. Incluso ahora nos estamos encontrando que muchos vigilantes, ¿qué pasa? Como todo el mundo graba cualquier situación, pues salen cada vez más reporteros. Nos estamos encontrando que con el tema esta de las patrullas estas de ciudadanos que van a grabar anti los carteristas, anti no sé qué, ¿qué pasa? Estas situaciones, incidencias, cada vez son más reales porque estas personas sin querer provocan peleas, provocan incidencias. Entonces, nosotros tenemos que ir a actuar. Después nos estamos encontrando que cada vez, con el tema de la sensibilización y para la erradicación de los delitos de odio y delitos sexuales, cada vez tenemos más intervenciones. ¿Pero qué hacemos un vigilante solo?
Claro. ¿Cómo es posible que solo vaya uno solo cuando habitualmente, como mínimo, hay una pareja, no?
No. Tal y como dice la licitación, vamos uno solo. Es por eso que los ayuntamientos de Barcelona, el ayuntamiento de Santa Coloma y el ayuntamiento de Hospitalet solicitaron que se mirasen y se cambiasen los protocolos. Dentro de poco tendremos una reunión con el Departamento Interior, porque el mismo Departamento Interior ha visto que ya que nosotros estamos realizando la seguridad ciudadana en el metro de Barcelona, pues ellos mismos ven que estos protocolos están obsoletos y que no podemos ir solos a estas intervenciones. Entonces, hemos solicitado esta reunión, que la vamos a tener en breve. ¿Para qué? Para mejorar todo eso y obligar, por desgracia, obligar a TMB a que modifiquen estos protocolos.
Pero, de hecho, Sergio, un vigilante solo, en muchos de estos incidentes que me estabas comentando, no puede intervenir. El solo, o sea, más bien su papel es disuasorio, ¿no? Estar por ahí, que se vea que hay un vigilante, porque en muchas de estas situaciones, vamos, si no se la quiere jugar, no interviene, o no puede intervenir, ¿no?
Pero nos obligan a intervenir, ¿por qué? Porque como no intervengamos, un juez nos puede condenar, porque es nuestra obligación. Nosotros somos unos profesionales en los cuales nos formamos y estamos obligados a intervenir. Entonces, no podemos decir, no, yo no intervengo. Entonces, una cosa es que si se están peleando 5 contra 5, puedo esperar, pero muchas veces los mismos ciudadanos nos empujan y nos meten en la intervención. O sea, es un juez, si nosotros no intervenimos, incluso nos podrían imputar.
Caray. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Qué planteamiento vais a proponer?
Bueno, pues darle visibilidad, y gracias a COPE también estamos dando esa visibilidad para que la gente vea que nuestro trabajo estamos buscando. Estamos también esperando una reunión con el consejero delegado de Metro para buscar estas soluciones. O sea, nosotros no es nuestro interés dar esta visibilidad a esta inseguridad que hay en el Metro, pero que lo que no vamos a tolerar es que salga una regidora y nos diga que todo es mentira.
Claro. ¿Es una cuestión de presupuesto, de que el TMB debe poner más presupuesto en esto? ¿Es una cuestión de las compañías? ¿Dónde está el problema? Supongo que es un problema de presupuesto, claro.
El presupuesto, lo que nos dicen es que no pueden poner más vigilantes porque no hay más dinero. Entonces digo, bueno, nos parece, pues vale, se lo cojo, pero al menos los que hagamos, pues que nos pongan en parejas. Entonces, una de las cosas que nosotros le planteemos a la señora consellera, que antiguamente era alcaldesa de Santa Coloma, le dije, oiga, aquí cuando en Santa Coloma solo tenía 10 policías locales o 15, no les decía que se fuesen solos, iban igualmente en parejas. Pues esto es lo mismo. Si ustedes no tienen más dinero, no nos pongan a nosotros al pie del cañón y nos utilicen como si fuésemos marionetas.
Sé que alguna vez ha habido algún incidente grave con algún vigilante que ha salido mal parado del asunto. ¿Esto se suele repetir habitualmente?
Hombre, el último año tuvimos el problema del compañero Barna, que perdió el ojo.
Sí.
Hemos tenido varias agresiones. En este último mes han habido tres apuñalamientos, sobre todo en la línea 5, en la cual de unos pilló a un vigilante por el medio. Sí que es verdad que gracias a Dios no le ocurrió nada. Pero el tema de los empujones, escupinajos, insultos, es asiduo.
Caray. ¿Cuáles son los incidentes que habitualmente os encontráis en el metro?
Sobre todo los incidentes en civismo, pero pasan de un incivismo a una pelea. De que tocamientos, porque en el metro, nos guste o no nos guste, pues a veces hay tocamientos, después faltaría la interpretación porque se ha tocado o no se ha tocado, pero nosotros tenemos que intervenir. Nos estamos encontrando que hay gente que por el civismo pues tiene la música alta, pone el móvil, otro se queja y de un tema incívico acaba una pelea. Ya. Entonces, todo esto es lo frecuente, que por desgracia es lo que estamos viviendo en la sociedad hoy en día, incluso en la vía pública.
Pues Sergio Sánchez, portavoz de ADN Sindical, oye, muchísimas gracias por la intervención y por explicarnos la situación, muy amable.
Muy bien, gracias.
Atenció amb el que us volem explicar avui a la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Parlem ni més ni menys, òbviament, com estem fent des de fa ja temps en aquest programa, del tema de Rodalies. I en aquest cas parlem dels sindicats que estan denunciant que DIF externalitza el manteniment de Rodalies amb personal poc qualificat. Tot i això, el Ministeri diu que reforçarà DIF amb més personal, sobretot en temes de manteniment preventiu. Unes feines de manteniment que, segons denuncien els sindicats de DIF i de Renfe, s'han externalitzat en els darrers anys i les fan majoritàriament personal contractat d'altres empreses que no tenen els mateixos coneixements que ells. Avui en parlem de tot plegat amb l'Osvaldo Hernández, que és el representant d'UGT al comitè d'empresa de DIF. Osvaldo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que trist i que dur tot plegat, no? Què està passant en general?
Home, mai havíem estat com estem ara de malament. El que ha passat, com bé has explicat, és que el manteniment està externalitzat per entrar a la DIF hi ha unes oposicions que són dures, i un cop estàs a dins, la formació és exigent. I totes les contractes que estan fent el manteniment ara, doncs tot això no es demana.
I per què DIF ha tancat parcialment o totalment diverses bases de manteniment?
Suposo, això li hauríem de preguntar a la DIF, perquè nosaltres estem en contra, però suposo que és perquè alguna s'ha quedat descapçalada d'algun servei, com és a Martorell Telecomunicacions o Enclavaments, per exemple, i s'ha quedat sense personal d'aquest servei i llavors l'han tancat. Què vol dir quan tanquen una base de manteniment parcial o totalment? Doncs que els treballadors d'altres bases de manteniment han d'anar a les averies i a fer el manteniment preventiu amb un àmbit geogràfic molt més ample que el que tenien. I triguen més i la resolució de les averies doncs triga més temps i l'usuari és el que paga aquest tancament.
Dieu que falta manteniment perquè el personal, ara mateix, el propi de DIF s'ha reduït més d'un 50%, Osvaldo?
No, ara mateix no, els darrers 20 o 30 anys. A la DIF ara està entrant gent des de fa uns anys, però van estar durant uns 20 anys o així sense entrar ningú. Llavors n'hi ha un salt de generacional, doncs a lo millor de 20 anys o així, i trobes gent de 60 anys, 50 i molt 60, i després el salt se'n va a menys de 40 anys. Pel mig no ha entrat ningú, i això es nota perquè el legat que pot haver del coneixement ferroviari, que és molt singular, doncs no s'ha fet.
Aquestes mancances que hi ha de manteniment ja portem molts anys, no?
Sí, cada vegada més.
Però llavors és tan important la instal·lació com el manteniment, no?
Sí. Però si no n'hi ha inversions i el manteniment no es fa o no es fa com s'hauria de fer o qui l'hauria de fer, pues es va empitjorant el servei fins que arriba el moment que per temes meteorològics, però ha acabat passant el que ha passat, que mai havíem estat tan, tan malament com estem ara.
Vostè segurament, Osvaldo, clar, com entès en la matèria, segurament que hi ha punts que vostè deia, aquí passarà algun dia alguna cosa, això d'aquí tal o qual, no? Imagino que li deu passar pel cos absolutament de tot, no? I després, quan passen coses, com els accidents que hem anat veient malauradament, se li posa molt cara de, no mala llet, però sí d'impotència, no? De dir, això passa pel que ha passat.
Home, no tant a punts concrets, perquè jo no estic a la via i això es veu quan estàs fent el manteniment a la via i caminant per la via, es fa, no a cabina de tren, que vas a certa velocitat i ja no pots veure segons què. Més lo que em van dient els companys de qui fa el manteniment, de com ho fan, en fi, coses així, i els treballadors que venen tampoc tenen la culpa de les contractes, simplement és que no se'ls ha format
correctament,
com se'ls hauria d'haver format, i si no saps, no pots fer allò que no saps.
Clar, llavors, imagino que en alguns casos la feina que fan aquestes empreses subcontratades, els seus treballadors, si no és la correcta, després han d'anar els treballadors de DIF per resoldre la incidència, no?
Sí, en molts casos sí, en molts casos acabem nosaltres anant i acabant solventant la incidència perquè han estat incapaços de solventar-la la contrata. Això passa sovint.
Creu vostè que ara, amb tot el que ha passat, hi hauran canvis a millor, vull dir?
Home, espero i desitjo. No ho sabem ben cert, perquè no som nosaltres que acaba decidint ni invertint. Estem parlant de que qualsevol mesura al ferrocarril no es fa en dos dies, ni en dos mesos, ni possiblement en dos anys. Però sí, voldríem revertir l'externalització que hi ha hagut al manteniment preventiu i correctiu. El correctiu són les averies i el preventiu és perquè no passin aquestes averies. Doncs tot això sí que hauria de revertir. Tenim temps per quan acabin els concursos i licitacions que tenen les empreses subcontractades, d'aquí a que acabin, no renovar-los i intentar contractar a personal d'ADIF perquè puguin acabar fent el manteniment preventiu i correctiu personal d'ADIF.
Que el mateix ministre Puente digui que com està Rodalies és de vergonya, és una mica bastant per flipar, no? Dius, home, ets el responsable, segurament que el que havia abans i el d'abans d'abans, aquí s'ha anat passant la pilota uns als altres.
Sí, sí, aquí no sabem ben bé a on comença, no ho sé, si el trasbassament de la competència del ferrocarril, no sé si va començar el 2003, pues des d'aquell moment sembla que el que ha tingut la responsabilitat no ha estat per invertir, no ho sé si pensant en que algun dia pues la competència aquesta seria de la Generalitat o de qui fos, i per tant han anat deixant el temps, han anat deixant la desinversió, han anat passant el temps i ens trobem que ha arribat el moment.
És que a més, Osvaldo, això es nota també als que agafem Rodalies cada dia, ho notem, perquè primer aquella sensació de... Normalment sempre hi ha un xivarri, no?, dintre del tren i tal, però sents com una calma tensa, no?, la gent callada, qualsevol soroll que se sent, la gent ja com que ens espantem una mica, no hem de viure amb el cos al cos... amb la por al cos, perdó.
Sí, sí, ja t'entenc, ja. No m'estranya que la gent tingui por, perquè el que està patint l'usuari no s'ha de patir, no n'hi ha dret a el que està passant. I al final, clar, són decisions, moltes seran polítiques, però qui ho acaba passant malament és el que va treballar, a estudiar, o al metge, m'entens?
Sí, sí, efectivament, i que després ho paguem, a lo millor, amb el personal que veiem dintre el tren, no?, que és el maquinista, no?, o alguna persona que treballi a alguna estació de Rodalies, i acabem pagant amb ells, cosa que són vostès treballadors, no?, que no són els responsables.
No, no, ni prenem les decisions que després ocasionen que l'estat de la xarxa sigui la que és. Vull dir, no tenim la culpa, els treballadors estem patint també, sí, però sí. Els usuaris... No té nom el que està passant ara.
L'altre dia ho deia jo, Osvaldo, que clar, nosaltres patim a nivell usuaris, no? Però clar, nosaltres fem un trajecte d'anada i tornada, però és que vostès estan moltes hores dintre d'un tren.
Sí, bueno, n'hi ha a dintre d'un tren o a una estació o a una instal·lació o a on sigui estem, però ja et dic, jo ara mateix estic pensant més en que l'usuari està patint algo que no n'hi ha dret. Després n'hi ha tot tipus de persones. Si alguna persona té menys paciència o és menys persona, pues ho acaba pagant el treballador, que no té res a veure amb l'estat de la xarxa ferroviària que n'hi ha ara a Rodalies, que és vergonyosa.
Així és. A vostès el que els agradaria és que arribéssim a l'hora a la destinació, no?, i punto pelota amb tota la seguretat i que no hi haguessin problemes, però venim arrossegant durant molt de temps i, clar, després escoltem que hi ha tants punts ara per arreglar, per fer revisions i per arreglar, que dius, ens han pres el pèl, no?, de dir, hem anat passant per llocs on hi ha autèntics problemes, no?, jo passo per la via per anar cap al Garraf, que allò sempre que ho miro dic, qualsevol dia acabem al terra, no? Perquè, i penses, és que això no és d'avui per demà, o sigui, l'erosió aquella ja fa un temps, no? I sembla desgraciadament com tot, no? Osvaldo, que ha de passar alguna desgràcia perquè comenci a sonar que la cosa no funciona.
Sí, tot el que és mar, doncs bueno, té molts anys, el Garraf no tant, però per exemple és la línia ferroviària més antiga d'Espanya. I això en un principi pues, era pues, pues, perquè no calia expropiar, això fa 180 anys o els anys que sigui, no calia expropiar i a més era, no n'hi havia muntanyes, no n'hi havia... En fi, però clar, arriba un moment amb, el, amb la pujada del mar, el canvi climàtic,
sí.
Pues arriba un moment que és insuportable, la, que la xarxa no, encara que estigui ben mantenida, en aquest cas concret, en altres sí que el manteniment és fonamental, però aquí és cada dia més complicat que sigui sostenible aquesta línia. Jo no sé si s'hauria de fer pues, pues un pensament, però clar, ja et dic, fer qualsevol cosa és a llarg termini i amb una inversió alta.
Sí, sí. Sí, sí, això li passa a la gent del Maresme, no?, que creua tota la via, que està tocant el mar i que ara parlen de que posar-la pel mig dels pobles. En fi, la veritat és que és tot un desgavell i, sobretot, demanem des d'aquí personal qualificat, per favor, i que un manteniment de les vies, que estem parlant de més de 400.000 persones que agafen Rodalies diàriament per anar a treballar. Hi hauran turistes, sí, però la majoria gent que va a treballar va al metge i que fa servir el transport públic, perquè així ens ho diuen, no? Feu servir el transport públic, la contaminació, deixeu d'agafar els cotxes, però...
Ai, és un mitjà fantàstic, però ha de funcionar en condicions, però sí, sí, clar, no, no té res a veure, és molt sostenible que el cotxe, que l'autocar o, o la moto, no té res a veure.
Doncs fem la crida, sisplau, personal qualificat i no tanquem bases de manteniment, per favor. Que, torno a dir, estem parlant de vides humanes, no només dels que transporten els conductors, sinó també dels mateixos conductors, els maquinistes, que estan moltes hores i treballen sota una pressió important, portant a molta gent dintre d'un vagó. Osvaldo...
Però és tothom, no només els maquinistes, és que estan treballant, jo què sé, els reguladors del tràfic ferroviari. Ara mateix estan treballant amb una pressió que és inaguantable, perquè entre la gent que falta i la pressió que tenen, perquè falta molta gent, vull dir, estan descansant molt menys del que haurien de descansar. I a més la pressió de tenir la presa de decisions contínua, segons el que li diu cada maquinista i segons el que li diu cada treballador de manteniment que està a la via, és que és tothom, és que ara mateix són tots els ferroviaris els que estan treballant sota pressió.
Doncs esperem que això canviï quan abans possible. Osvaldo Hernández, representant d'UGT, el comitè d'empresa de DIF, gràcies per haver estat amb nosaltres i molta sort. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
Què passa aquest any? Si no para de ploure i nevar. Bé, si no neva i no plou ens queixem. Si neva molt també... No em queixo, jo no em queixo i crec que no ens hauríem de queixar perquè tota aquesta aigua, doncs... I la que vindrà amb la primavera, amb el degel, doncs feia molta falta. Feia molta falta, els boscos ja estan molt ben hidratats, els aqüífers s'estan recuperant, si no estan ja recuperats. És a dir, és aigua que calia. Però igual, potser ja parem, no? Seria la qüestió. La pregunta no va per aquí. La pregunta no va ni de queixa ni de no queixa. Va de per què està passant això. De fet, hi ha un tren. És que un tren de borrasques que no para d'entrar. Una altra. Aquí a Catalunya, les que venen de l'Atlàntic ens venen ja bastant desgastades. Però no sé si alguna d'aquestes es gira al Mediterrani amb un vell llevant. És quan podem tenir una llevantada d'aquestes salvatges que ens deixa, en fi, aquesta neu i aquesta pluja i tot això. Mireu, la qüestió és tal que l'estació de Portainer, l'estació d'esquí de Portainer, s'ha situat a la quarta del món amb més neu. És una passada, això, eh? Però per què passa això? En parlem amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, meteoròleg de Ràdio L'Escala, autor de llibres d'estudis, és a dir, que és un home que toca, en aquest cas. I sempre que hi ha alguna cosa d'així, nosaltres li preguntem. A veure què ens explica. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sergi.
De res.
Per què neva i plou tant? Què està passant aquest any?
doncs aviam. Com deia aquell, la resposta està en el vent, em podríem dir, de Answering in the Wind. És allò que a vegades hem anomenat del jet polar, aquesta cinta transportadora de depressions que va d'oest a est a través de l'Atlàntic,
sí,
que depèn com van les tornes, depèn com va l'any, pot anar més alta de latitud, és a dir, afectar els països més al nord,
sí,
Terra, Dinamarca, Països Baixos, Finlàndia, Suècia, etc. O, depenent com van les tornes, pot anar més baixa de latitud i, en vez d'entrar per les illes britàniques,
sí,
que entri per Galícia, Portugal, l'estret de Gibraltar. Això és el que està passant aquest any. A l'haver-hi altes pressions situades més al nord, ja sabem que els anticiclons el que fan és bloquejar, perquè són persistents, no es mouen, podríem dir que no se'n van ni amb lleixiu, obliguen a les borrasques, aquest sistema de baixes pressions, aquesta cinta transportadora, a passar molt més baixa de latitud.
Uh-huh.
És a dir, totes les depressions entren entre Galícia i l'estret de Gibraltar, d'oest a est.
I les tornes, de què depenen? Això de què depèn? Perquè, clar, t'explico cap on va la pregunta, perquè ja estic sentint veus que això és una qüestió de canvi climàtic, de no canvi climàtic. És una qüestió habitual? És a dir, estem dins d'una situació que pot ser normal?
Sí, és una situació cíclica, per exemple.
D'acord.
L'últim episodi d'aquestes característiques ho vam tindre a l'hivern del 2009-2010. Vale? Senyors, recordem com va acabar l'hivern del 2010. Ho deixo a l'aire, com deia aquell.
I com acaba? Ara me'n recordo, ara m'has deixat aquí amb l'aire al cor. Com va acabar?
No té, un dia de març de 2010 que es valia grossa. Aleshores, la temporada, el que dèiem, 2009-2010.
I
va haver-hi, si ens anem als anys 90, les temporades 95, 96, 97, els hiverns, sobretot del 96 i 97, que també van ser extraordinàriament plujosos, extraordinàriament nivosos al Pirineu, que van tindre aquesta circulació zonal a baixa latitud. Què passa? Que és el que dius tu. O sigui, les tornes són això, no? Que quan els anticiclons bloquegen a latituds molt més altes,
sí,
impedeixen que la línia aquesta circuli més al nord, va circulant més al sud i s'activen àrees favorables a crear depressions. És a dir, tot a l'Atlàntic, però també aquí a la Mediterrània, àrees que els últims anys havien estat a baix nivell, com eren, per exemple, el Golf de Lleó, el Golf de Gènova,
sí,
les Illes Balears, l'Adriàtic, etcètera. ¿Vale? Aleshores, hi ha la combinació d'aquestes baixes que entren per l'Atlàntic, després passen a la Mediterrània, que són alguna d'aquestes que també ens han deixat aquests llevants últimament, com deies tu, el de Sant Esteve i el de Sant Sebastià, aquest mes de gener, i per això tenim tot aquest moviment meteorològic. Si mirem en mapes de precipitació, veiem com tota l'àrea atlàntica des de la Mediterrània i fins i tot el nord d'Àfrica, que també hi està plovent moltíssim, tota la zona de l'Atlas, tota la zona del Marroc, Algèria, etc. Portem dos mesos de moltíssima, moltíssima, moltíssima precipitació.
Sergi, això fins quan dura tot això? Avui és el dia de la marmota, per cert. No sé si la marmota Phil dirà allò de que tenim 6 setmanes d'hivern més. Fins quan dura tot això?
Doncs, de moment, els mapes ens indiquen 2 setmanes més. Que és més o menys fins on t'arriben els mapes, eh? No et vull dir. O sigui, fins on es veu la llum, més o menys estaríem amb la mateixa tònica i amb la mateixa dinàmica, alguna baixa més activa que no pas l'altra, però seguint aquesta circulació igual d'ara. I això, jo sí, volia remarcar que també sí, és compatible. Fa pocs dies va sortir un estudi de la EMET que aquest hivern no havíem tingut cap onada d'aire fred, la qual cosa és cert, perquè normalment hem tingut un temps molt plujós, molt nivós al Pirineu, perquè aquestes depressions han arrossegat també cert aire fred en alçada, però, en canvi, per exemple, no hem tingut cap onada d'aire fred continental. Per què? Perquè les onades d'aire fred continental que venen de l'interior d'Europa, el que volen són d'anticiclons que transportin a l'aire fred en contra de la circulació aquesta atlàntica, més humida, i no les ha tingut. Per tant, ha fet un hivern plujós? Sí. Ha fet un hivern que ha nevat molt, moltíssim, a muntanya? Sí. Ha fet fred? Sí. Ha fet fred, però
no extrem.
Perquè ha vingut el fred arrossegat per les borrasques i perquè hem tingut molt poca insolació.
D'acord.
Molts dies núvol.
Llavors entens, Sergi, que en qualsevol moment, si et gira vent de llevant, amb una d'aquestes borrasques podríem tornar a tenir una altra llevantada. Puc entendre això?
Sí, podríem tenir una... Sí, és perfectament factible de que si un ramal d'aquestes borrasques circula més baixa latitud, per exemple, creu a l'estret, se'n va cap a la zona de les Illes Balears, sobretot, pugui desencadenar un altre llevant. De moment no es veu, o sigui, aquesta setmana no es veu, la setmana que ve els mapes tampoc donen a entendre, però amb una circulació tan baixa, pues, la probabilitat segueix oberta, sí, i tant.
Carai, estem davant llavors d'un hivern molt poc habitual a l'art mediterrani. Ja sabeu que si heu estudiat allò de la climatologia mediterrània, els hiverns són secs habitualment al Mediterrani. Vull dir, tot el contrari del que està passat aquest any, que és una qüestió cíclica. Doncs Sergi Corral, escolta, com sempre, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, gràcies per cultivar-nos davant d'aquest fenomen que estem vivint aquest hivern. Molt amable.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
I de seguida parlarem també de que aquest dimecres ha sigut el Dia Mundial contra el Càncer i aquí a COPE Catalunya hem tractat el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este domingo no vas a dormir.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué pasa? Porque llega a tiempo de juego la Super Bowl.
Toma.
Por la tarde, Paco González contándote cómo va la cosa. Y desde la 1:30 de la madrugada, en directo desde California, la final de la NFL.
Ladies and gentlemen, Nueva York.
Hemos vuelto con la Super Bowl. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana, com dèiem, ha sigut el Dia Mundial contra el Càncer i avui volem repassar el que vam parlar fa tan sols uns dies.
Parlem del càncer. La paraula càncer inclou moltes coses, és un ventall molt ampli, eh? Estem parlant que dins d'aquesta paraula entren tantes coses, tantes històries, unes bastant més assequibles, d'altres no tant, però de mica en mica, i això darrerament ho parlem molt en aquest programa, ho hem parlat molt, la ciència, les teràpies s'avancen d'una manera... sorprenent, fins i tot. Darrere d'aquestes solucions que de tant en tant comentem, doncs hi ha molts anys també d'investigació. No oblidem això. És veritat que també les noves tecnologies ajuden molt i segurament alguns ja de fet alguns tipus de càncer ja són perfectament curables, molts d'ells, d'altres estan en procés, però jo estic segur, mireu, i ara faig un toque d'esperança i d'optimisme, estic segur que no trigarem gaire a veure molts càncers que ja només siguin curables, sinó que no tornin mai més a aparèixer. L'altre dia, precisament, es presentava una teràpia que havia funcionat en ratolins que eliminava el càncer de pàncreas. Estem parlant d'un càncer dels més perillosos, si em permeteu, per la dificultat de tractament que existeixen. I han trobat una manera en ratolins, clar, fins que arribi als éssers humans, doncs és més difícil i suposo que anirà en funció de moltes coses. En parlem del càncer en general, encara que per parlar molt al detall caldria moltes hores, però en parlarem de la situació actual i en parlarem amb el doctor Santiago Viteri. El doctor Santiago Viteri és expert en càncer de pulmó del departament de UOMI de les Clíniques MI, que és la unitat, precisament, de càncer de pulmó de Clíniques MI. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días. Unidad de oncología en general.
Lo he dicho.
Todos los tipos de tumores.
Unidad de oncología en general. Ah, vale, sí, unidad de oncología en general. Pues que a veces los nombres me tendrás que disculpar, pero me lío de una manera, Santiago.
Tranquilo.
Oye, precisamente, estos días estaba leyendo que el cáncer de pulmón está siendo ya la primera causa de cáncer en mujeres.
Sí, es así. Tenemos que pensar, ¿no?, que el cáncer tiene un proceso, ¿no?, desde que comienzan los primeros daños hasta que una persona se diagnostica, que puede ser de 20 o de 30 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora son las consecuencias de un cambio en el hábito del tabaco de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, inicialmente eran más los hombres los que fumaban y las mujeres no lo hacían, ¿no?
Sí.
Pero a partir de los años 80, 90, pues las compañías tabacaleras cambiaron su estrategia y empezaron a anunciar sus productos también muy orientados a que fumaran las mujeres, ¿no? Entonces, de manera paralela a cómo ha ido aumentando el número de fumadores en hombres o en mujeres, ha ido evolucionando la cantidad de cánceres. Entonces, así como los cánceres de pulmón empiezan a disminuir, pues gracias a todas las campañas que ha habido y leyes antitabaco, todavía estamos viendo el ascenso en mujeres, pues de eso, de hace 20, 30 años, que hubo un incremento importante de mujeres que fumaban.
Ya, doctor, ya que estamos hablando del cáncer de pulmón, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón concretamente desde unos años hasta ahora?
Pues es una revolución increíble. O sea, si te explico, por ejemplo, ¿no?, que hasta el año 2000, ¿no?, hace 25 años, prácticamente solo teníamos un tipo de tratamiento y solo reconocíamos uno o dos tipos de cáncer de pulmón distintos, ¿no? Y en estos, a raíz del año 2004, ¿no?, y gracias sobre todo al desarrollo de tecnologías que permiten analizar los genes de las células cancerosas, nos damos cuenta de que son diferentes de las células sanas y que esas diferencias, esas mutaciones, son lo que nos permite diseñar tratamientos muchísimo más precisos, con muchos menos efectos secundarios. Y en esos 20 años, ¿no?, desde el 2004 al 2024, ahora mismo se han desarrollado más de 25 o 30 nuevos tratamientos contra diferentes tipos de cáncer de pulmón, que ahora reconocemos que hay más de 10 tipos o 12 o más de tipos distintos de cáncer de pulmón, y cada tipo se puede tratar de una manera muy concreta, y es gracias a este descubrimiento, ¿no?, de comprender cómo se vuelve una célula maligna y atacar la raíz del problema, ¿no?
Entonces entiendo, Santiago, que esto ha aumentado la esperanza de vida y la supervivencia al cáncer, el curarlo, este cáncer, tipo de cáncer de pulmón.
Sí. Desde luego, una de las cosas que ha aumentado muchísimo es la esperanza de vida, ¿no? Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, que una persona que se le diagnosticase un cáncer de pulmón y no recibiese ningún tratamiento, ¿no?, decidiese no hacer nada, pues tendría una esperanza de vida de media de 6 meses. Ahora mismo la esperanza media de vida de cáncer de pulmón, así de manera como muy general, supera los 2 años, y en algunos tipos de cáncer de pulmón muy concretos puede ser de muchos años. O sea, tenemos pacientes que viven más de 5 años, con inmunoterapia hasta un 30% pueden superar los 5 años, y algunos tipos de cáncer muy particulares con terapias dirigidas pueden vivir más años y más años, y tenemos ejemplos, ¿no?, de pacientes que llevan 10, 15 años y más vivos con cáncer de pulmón. Al respecto a la curación, ahí sí que tenemos una barrera importante, ¿no?, y es que hoy por hoy todavía habría que considerar que los cánceres que podemos curar son los que detectamos cuando no están extendidos.
De acuerdo.
En los cánceres extendidos hemos conseguido alargar muchísimo la supervivencia de vida, pero curarlos sigue siendo una barrera muy difícil. Por eso habría que hacer un gran empeño en la detección precoz y en la prevención.
Claro, es la clave. Básicamente la clave del cáncer en general es eso, la prevención y la detección precoz. Supongo que es una de las primeras claves, ¿no?
La clave, sí, total. Porque los cánceres localizados, en la gran mayoría, casi da igual el tipo que sea, las tasas de curaciones son muy altas. Si te, por ejemplo,
¿Ah, sí? ¿En todos las tasas de curación es alta?
Sí, se detectan en las fases iniciales.
De acuerdo, sí, entiendo.
Lo que pasa es que las fases iniciales son más difíciles de detectar algunos tipos que en otros. Por ejemplo, ¿no?, si nos fijamos en el cáncer de mama, pues en el cáncer de mama tenemos varias características. Una, que se puede palpar, ¿no? Uno mismo se puede palpar y notar que tiene un bulto en la mama. Y otro, pues las campañas de concienciación que hay y las revisiones ginecológicas y la detección precoz mediante mamografía, ¿no? Todo eso junto, ¿no?, una concienciación de la sociedad individual y colectiva, el hecho de que es un tumor que se puede palpar y el hecho de que tenemos unas herramientas muy buenas para detectarlo precozmente, hace que las tasas de curación sean casi del 85-90%. O sea, la gran mayoría de los cánceres de mama que se detectan hoy están en fases iniciales y se pueden curar. En cambio, el cáncer de pulmón, por ejemplo, siendo muy frecuente, como no tiene esa posibilidad de que uno se lo note uno mismo, ¿no?, que se lo palpe, los síntomas que da son síntomas muy, muy que no alarman, ¿no? Pues tener tos en una persona que a lo mejor sea fumadora, pues es una cosa muy común y no le da importancia, no dice tengo que ir al médico porque algo no va bien, ¿no? Entonces, las fases iniciales, y no existe de momento todavía un programa implementado de detección precoz del cáncer de pulmón, aunque es algo que se está investigando de forma muy intensa, ¿no? Y que se está intentando implementar ya en muchos países. Pero entonces, todas esas cosas hace que casi siempre, al contrario de lo que pasa en cáncer de mama, que el 80% se detectan localizados, en cáncer de pulmón solo el 20% se detectan localizados. Entonces, la tasa de curación va muy relacionada con el porcentaje de casos localizados que es capaz de detectar.
De hecho, tengo entendido que hay dos tipos de cánceres o tumores realmente difíciles de tratar. Uno, los que están en el cerebro por las características de protección conforme al acceso de fármacos al cerebro. Y después el de páncreas, que sería uno de los más, más temidos, en este caso, más difíciles. Aunque se presentaba el otro día unas pruebas que mediante una combinación de terapias se conseguía eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Me parece una cosa alucinante, ¿no? Un avance fantástico y muy, muy prometedor.
Sí. Yo creo que esto va a ser una gran revolución, ¿no? Un poco yo creo que es la misma historia que hablábamos de cáncer de pulmón. En el momento en el que tú eres capaz de descifrar las claves a nivel de los genes, ¿no? Ajá. Cuáles se han alterado para que una célula normal de páncreas se vuelva un cáncer de páncreas, puedes diseñar un tratamiento que va a bloquear esos genes hiperactivos que están haciendo que las células crezcan sin control y puedes hacer un tratamiento realmente efectivo, ¿no? Si no sabes esa información y lo que haces es dar un tratamiento más genérico, una quimioterapia que mata a las células que se estén dividiendo, tanto sean buenas como sean malas, aparte de tener muchos efectos secundarios, no eres capaz de llegar a la raíz del problema y la efectividad pues es bastante baja en realidad, ¿no? Entonces, conforme más comprendemos cómo funciona el tumor, cada tipo de cáncer a nivel genético, podemos diseñar los tratamientos. Y ese ha sido el proyecto del doctor Barbacid en el CENIO, ¿no? A lo largo de más de 6 años han estado analizando diferentes genes alterados en cáncer de páncreas y han diseñado esta terapia con medicamentos que ya existen, que ya están ahí para diferentes tal, pero en este caso han dado con la combinación adecuada para poder tratar los tumores de ratones, consiguiendo respuestas, desapariciones de los tumores completas y que duran, ¿no? Y encima, pues teóricamente con muy pocos efectos secundarios, por lo menos de lo que se ha visto en ratones. Ahora bien, el trasladar esto a personas y que luego ya esté disponible para todo el mundo, pues puede tardar años y pueden surgir cosas que no nos esperemos.
Que no sabes, ¿no? Claro. Bueno, pues la esperanza, al menos el camino por ahora es el correcto. Doctor Santiago Viteri, del WOMI Cancer Center, la unidad multidisciplinar especializada dedicada al cáncer de Clínica SMI. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones, muy amable.
No, al contrario, encantado y bueno, sobre todo, si me permites un mensaje,
adelante,
¿no? Pues para todas las personas, pues eso, que la detección precoz y la prevención, ¿no? En caso del cáncer de pulmón, obviamente, pues no fumar, no vapear, ¿no? Inhalar humos tóxicos y hacer las revisiones, ¿no? Para la prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de colon, que son los más frecuentes y que si los prevenimos y los detectamos a tiempo, pues se pueden curar.
Perfecto, un abrazo muy grande, doctor.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
És una autèntica meravella. Jo sempre ho dic, darrerament estem donant notícies d'avenços en la lluita contra el càncer. Ja sabeu que el càncer és aquell ventall de malalties, de cèl·lules que es tornen boges, per dir-ho d'alguna manera, i comencen a ser nocives pel nostre cos. Això ja és prou conegut, el tema, no? Hi ha molts tipus de càncer, no només hi ha moltíssims en aquest cas. Hi ha alguns que són més perillosos que d'altres perquè són més resistents, perquè costa més atacar-los. I era una de les qüestions del càncer de pàncreas que darrerament s'estan trobant moltes històries, moltes coses per atacar aquest càncer de pàncreas. Fa un any, o poc més d'un any, parlaven d'uns nanovehicles, d'un projecte d'uns nanovehicles per portar medicaments directament als tumors del pàncreas, perquè aquest medicament fos més efectiu. I els darrers dies, doncs, Crits contra el Càncer, amb el doctor Barbacid, doncs han presentat aquest hita històric
d'aconseguir curar càncer en ratolins, càncer de pàncreas en ratolins. Va, en parlem d'això i en parlem de com s'ha aconseguit i quina és la meravella, quina és la maniobra que s'ha fet i com s'ha arribat a això. I per això parlem amb una de les persones de l'equip del doctor i, a més, la primera autora d'aquest article, la Vicky Liaki, investigadora de CRIS contra el càncer. Vicky, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Vicky. Oye, felicidades, ¿eh? Esto es todo un hito histórico, ¿no? ¿Cómo se ha llegado y en principio, cómo se empezó a trabajar en esto?
Pues la verdad, llevamos varios años trabajando en eso, y esa es la continuación, como ha mencionado el doctor Barbacín, del primer artículo que salió en esta historia en 2019, donde básicamente empezamos con una conversión doble, y vimos resistencias en los tumores. Así que luego decidimos estudiar esas resistencias, cuando yo también en el laboratorio, para introducir una triple terapia, digamos. Así que llevamos más de 5 o 6 años en esto, con varios experimentos en ratones.
Pero parecía imposible. En un principio era uno de los cánceres más difíciles de tratar. Parecía una quimera eliminar por completo el cáncer de páncreas, en este caso en ratones. ¿Ahora qué paso hay para hacer?
Sí, esto es verdad. De hecho, al principio, nuestros primeros experimentos incluimos muchos diferentes tumores para asegurarnos de lo que veíamos. No era verdad para validar este resultado. Entonces, luego pasamos de diferentes vías. Primero empezamos vías genéticas y luego farmacológicas, como para trasladarlo mejor a la clínica. Y ahora mismo estamos estudiando varias cosas. Primero estamos optimizando las propiedades de estos fármacos para que puedan llegar luego a pacientes, porque ahora mismo estamos en ratones. Y también para evitar toxicidades, que es el problema más mayor en la clínica, las toxicidades que pueden inducir las combinaciones estas. Entonces, ahora estamos más enfocando a la química de fármacos, con un diseño experimental que podría aplicar a pacientes.
Esto, supongo que a partir de ahora, una vez se ha confirmado este éxito, ¿los siguientes serían ensayos clínicos ya?
Sí, de hecho, esto quería mencionar que, bueno, estamos esperando, como dice María, doctor Barbací, muchas veces, estamos esperando unos 2 o 3 años para poder empezar a probar, empezar estos ensayos. Obviamente no podemos saber, porque los experimentos a veces vienen de un día para otro, pero con los resultados que tenemos ahora, que van bastante bien, estamos esperando unos 2 a 3 años. De hecho, por eso queríamos agradecer que hemos llegado hasta aquí gracias a la Fundación CRIS contra Cáncer, con la financiación, y yo también como investigadora, no solo para los experimentos. Y de hecho, no sé si se han visto, pero está abierta ahora una campaña por la Fundación CRIS, que es la única vía que se puede hacer donaciones, para luego, si podemos llegar a una financiación que nos puede ayudar a hacer más experimentos, que la verdad es que estos son muy caros cuando vamos más hacia pacientes. Claro. Nos volvemos de ratones ahora mismo.
Bueno, no olvidemos que estamos hablando del cáncer de páncreas, que es uno de los más agresivos y difíciles de tratar en este caso, de ahí la importancia de este avance. ¿Qué papel juegan los fármacos y la inmunoterapia? ¿Qué combinaciones habéis usado?
Nosotros en este caso no hemos utilizado inmunoterapia. Nosotros hemos atacado con terapias dirigidas que van contra proteínas y genes específicos que básicamente regulan una vía que es bastante concreta, que juega un papel muy, muy importante en el cáncer de páncreas, que esa es la vía de señalización del oncogen KRAS. Entonces, nosotros básicamente hemos inhibido la función de esta proteína, la de KRAS, pero también otras dos en su red de señalización a la vez, con una manera simultánea, los tres fármacos a la vez, porque hemos visto que también en combinaciones de dos o en diferentes tiempos no funciona. Entonces, básicamente esto es la parte novedosa de este artículo, y obviamente la respuesta que hemos conseguido eliminar los tumores por completo, sin resistencias y también sin toxicidades, quiero repetir, en ratones de momento.
No, de momento estamos hablando de ratones, pero que esto ya funcione en ratones, pues es un paso importante, porque significa que más o menos se encuentra una clave para un camino adecuado para luego actuar en seres humanos.
Sí, exactamente.
Esa sería la cuestión. Claro, cuando hablamos de financiación, hablabas de la financiación y la necesidad de financiación, todo esto ha sido gracias a Cris contra el cáncer. Claro, ¿qué implicación gubernamental hay en este tipo de cosas? Porque cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, hablamos evidentemente detrás de muchos años de trabajo y también de mucha financiación. ¿Esto cómo se consigue? ¿Qué implicación hay del Estado o pública en este caso?
Exactamente, nuestro laboratorio recibe financiación de varias entidades, pero concretamente este proyecto está financiado por completo de la Fundación CRIS, tanto por los experimentos y obviamente el personal, que por eso quería agradecer a la Fundación, porque como extranjera esto me ha permitido vivir en España y contribuir a la lucha contra el cáncer, y además un cáncer tan agresivo. Ahora hemos recibido, seguimos recibiendo financiación por la Fundación CRIS, y de hecho quería mencionar que está empezado en marcha una campaña por la Fundación CRIS para conseguir más financiación por donaciones. Como la única vía es por la Fundación, en criscáncer.org o por Bizum, para seguir investigando, porque ahora estamos... queríamos tener una financiación aún más grande, por si se puede, porque ahora es más caro llegar a pacientes, obviamente, es mucho más difícil y la química es más complicada.
Pues, Vicky Liaki, la última pregunta que te voy a hacer, Vicky, es... ¿tú crees que al final, si todo va bien, se podrá eliminar completamente el cáncer de páncreas? ¿Se podrá curar?
No lo sabemos. Esto... como menciona el doctor Barbacid, vamos a ver los primeros ensayos, porque se puede tener una idea a los ensayos iniciales. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que es un tumor muy difícil, y lo que hemos publicado nosotros es mutaciones específicas, porque a veces hablamos pues si fuese un tumor de cáncer de páncreas, pero hay muchas variedades y hay muchos oncogenes diferentes y mutaciones que participan. Entonces nosotros hemos estudiado una mutación concreta, que es bastante común, es verdad, pero de momento, hasta que probemos en pacientes, no podemos predecir, porque la investigación, la ciencia, es bastante complicada. Así que cosas no se pueden estar seguro.
Pues Vicky, felicidades a ti, a todo el equipo, a la Fundación, por este hito, que no deja de ser un hito histórico y una puerta que se abre a la esperanza de la lucha contra el cáncer. Vicky Liaki, investigadora de CRIS contra el cáncer. Oye, muchísimas gracias por la charla y por las explicaciones. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
I tot seguit parlem de la vessant més personal del càncer, la del pacient. En aquest sentit, tenim amb nosaltres a la Montse Oliveres, que és pacient de càncer d'ovaris i usuaris també de l'Associació contra el Càncer, que bueno, ja en parlarem també de l'important labor, no?, que fa el tenir un suport, en aquest cas, com el de l'associació. Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, m'estaves explicant abans, fora de micro, que encara continues en tractament, oi? Que és un procés llarg, sense cap mena de dubte.
Sí, és un procés molt llarg, que és el que comentàvem. Vaig acabar la quimioteràpia, però després tens un any més d'immunoteràpia. O sigui, al final el tractament estàs doncs, 2 anys ben bé.
I com és escoltar... Mira que... I això que està en boca de tothom, vull dir que ja està molt normalitzada, no?, la paraula càncer, aquesta malaltia, però clar, sentir... Com et vas sentir, no?, quan el metge et va dir això, doncs, mira, Montse, tens càncer.
Clar, no t'ho esperes, tu vas amb una revisió, en el meu cas, vaig anar amb una revisió ginecològica i llavors et fan esperar, tornen a repetir una prova, et porten a dalt, veus que trigues molt, però bueno, llavors al final el metge t'ho diu. realment et cau com un gerro d'aigua freda, vull dir, no t'ho esperes, no saps, tampoc et poden donar un gran diagnòstic amb la primera prova, perquè realment detecten que hi ha alguna cosa, però no saben pues, de l'alcance, no?, que diríem, de la situació. I realment, pues, bueno, et quedes en estat de xoc, bàsicament. Mm-hmm.
Això, un cop tens el diagnòstic, després seguir tot el tractament, com es gestiona tot plegat emocionalment, també?
Emocionalment costa, vull dir, és el que et dic, estàs en estat d'això, comencen una sèrie de proves fins que et fan el diagnòstic final, en el meu cas vaig tindre un parell d'intervencions, després la quimio, ara la immuno, i emocionalment, mira, gràcies al suport familiar, en el meu cas de la meva parella, els meus pares, la meva filla... Gràcies també, moltes gràcies als metges, he tingut molta sort, i evidentment a l'Associació contra el Càncer, perquè estàs rodejat de gent que saben el que tracten i com tractar-te, i quins processos tindràs, que tu a vegades no ho saps. Penses que això és així, s'acaba i ja està, i no. Hi ha una sèrie de coses entremig que han de passar, uns sentiments que tindràs que ells saben manegar, etcètera.
Uh-huh. I sobretot això, no? Important tenir aquesta xarxa de suport, perquè moltes vegades els missatges que s'envien és jo puc, mis ganes pueden, però no es tracta només d'això.
No es tracta només de jo puc i mis ganes pueden, sinó veure també moltes vegades persones que estan en la teva mateixa situació o una situació similar, perquè entens molt més el que passa. I sí, evidentment que l'actitud és important, tindre una bona actitud és important, però també per tindre una bona actitud necessites a vegades un bon suport darrere. És a dir, és una miqueta un peix que es mossega la cua.
I què t'hauria, per exemple, agradat saber abans de tenir la malaltia? Creus que encara hi ha alguna cosa així pendent?
No et sabria dir ben bé. Saps què passa? Que a vegades diuen els símptomes, però els símptomes poden ser contradictoris o poden ser difusos a vegades. Així que jo crec que... El millor, el que aconsellaria és que hi hagi molta detecció precoç, que tothom es faci els controls, això sí que és important.
Què diries a una persona també que acaba de rebre un diagnòstic així?
Bueno, d'entrada que tranquil·litat, ¿vale? Que sé que és molt fàcil dir-ho i és molt difícil de seguir. Jo li diria que, evidentment, segueixi tot el que li diguin els metges, que acudeixi a l'Associació contra el Càncer o qualsevol altre lloc similar per poder rebre l'ajuda necessària i la informació necessària, que és molt important, saber que la importància de la cosa, la magnitud.
Mm-hmm. Perquè es tracta de fer front a això, al tractament en el moment actual, però després també pensar en el futur, no? Com veus el teu futur?
Bueno, jo sóc optimista, jo el veig bé. I mira, em va dir un metge una cosa que em va agradar molt, que em va dir, diu, Montse, la vida és un mentrestant. Estiguis en el punt que estiguis, amb enfermedad o sense. I vaig pensar, és veritat, la vida és un mentrestant. Llavors, sí, et pots preocupar molt pel que passarà demà, però si em preocupo pel que passarà demà, no visc a l'avui. Així és que viure el moment és important, sempre diem de viure el moment, però és que és cert, al final la vida sencera és un mentrestant, encara que visquis fins als 110 anys.
Déu-n'hi-do, quin missatge, és veritat, tota la raó, i quin missatge més bonic. Doncs
gràcies.
Ens quedem amb aquest missatge que ens ha donat o que ens ha fet arribar la Montse Oliveres, pacient de càncer d'ovaris, encara està en tractament, i també usuària dels serveis de l'Associació contra el Càncer. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I en uns minuts parlem també de que torna el xarampió. A Catalunya es van detectar 75 casos de xarampió durant el 2025, segons dades provisionals del Departament de Salut, un 120% més respecte al 2024, quan se n'havien detectat 34.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Un solo hombre... al límite.
¿Cuál es la pega?
Vin Diesel. Sin concesiones.
500 peleas y ya puedes considerarte loco. Eres un hombre difícil de encontrar. No me escondo.
Babylon y ajuste de cuentas. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Una selección de productos de las marcas Coachell, Woman El Corte Inglés, Kids El Corte Inglés y Joan Mr. Joe con un 70% de descuento. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
A Catalunya es van detectar 75 casos de xarampió durant el 2025, un 120% més respecte al 2024, i l'OMS ja ha notificat que s'ha restablert la transmissió endèmica del xarampió a Espanya.
La OMS ha retirat a Espanya l'estatus de país lliure de sarampió, en aquest cas. Ja sabeu que fins abans d'això, abans de que la OMS retirés això, doncs Espanya ja no tenia sarampió. Vull dir, estava una malaltia erradicada a Espanya. Què passa? Doncs bàsicament, i ara comprovarem que hi ha moviment de persones, aquí hi entren diversos factors, suposo. Entren factor antivacuna, gent que deixa de vacunar-se, i després, persones que venen d'altres països on sí, ja seran pior, no tenen vacunació i sí que porten el virus. Aquesta seria un què i una de les possibles explicacions, però per estar més segurs i entrar més en matèria i en detall, en parlem amb el doctor Ferran Mora Gallop, pediatre, expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de la Societat Espanyola de Vacunologia. Ferran, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Justificada aquesta retirada d'aquest certificat de l'OMS a Espanya?
Jo crec que sí. O sigui, el Comitè Regional Europeu que verifica l'eliminació del xarampió va veure que l'any 2024 i l'any 2025 ha hagut un increment notable de casos de xarampió, no? Concretament, en l'any 24 van haver-hi 227 casos i el 2025 397. I recordem que en el 2023 només havien hagut 14, no? Què passa? Que en aquests casos podem veure que molts són casos importats. És a dir, és una persona que arriba d'un altre país, malalt o ja portador del virus, i desenvolupa la malaltia en el nostre país. Després hi ha un grup de casos que estan relacionats amb aquest cas importat. O sigui que està clar que aquest senyor X ha contagiat a una sèrie de persones, no?, que no estaven vacunades, no?, perquè aquest és el primer problema. El greu és que hi ha persones no vacunades. I després hi ha un tercer grup de casos que no sabem, malgrat la investigació epidemiològica, com s'han contagiat. Però aquest nombre és ja tan elevat que hi ha una sospita molt fonamentada de que vol dir que el virus ja està circulant i es transmet per la pròpia població autòctona de la zona, concretament aquí d'Espanya. No?
És a dir, que els moviments migratoris, persones que no, perquè persones que no es vacunen, grups de persones que no es vacunen, però... tinc entès que el sarampió, bueno, tinc entès, no, és un virus molt contagiós, no? Dels més contagiosos que es coneixen, penso que és.
Exactament, el virus del sarampió i el bacteri de la tosferina són dues malalties d'alta transmissibilitat i d'alta contagiositat. Per tant, aquí el problema no és tant la persona que ve amb la malaltia, sinó les persones susceptibles que estan a la població perquè no s'han vacunat, exceptuant pues, les poques persones que tenen contraindicada la vacuna, que això és excepcional, i després el grup de nens de menys d'un any, no?, que encara no han tingut temps de vacunar-se. No?
Uh-huh.
I a més hi ha un grup d'immunodeficiències, però ja són casos molt concrets i poc freqüents.
Ferran, com d'important o com de perillosa pot ser la malaltia del sarampió?
Miri, el sarampió és una malaltia que pot ser molt greu, que pot ser letal, que té complicacions. Per exemple, en el brot que va haver-hi fa uns mesos al Garraf,
sí,
que van haver-hi, jo crec, al voltant de 13 o 14 casos, tres persones van requerir hospitalització per complicacions. Cap va morir, però van tenir complicacions. Aquesta mateixa malaltia, en un país de recursos econòmics baixos, amb nens amb deficiències nutricionals i amb altres malalties, té una alta incidència de complicacions, moltes d'elles greus, com les respiratòries i les del sistema nerviós central, i després també té una taxa desgraciadament de mortalitat.
Mm.
I jo crec que les últimes dades de mortalitat és que havíem mort al món al voltant de 100.000 persones, la major part de menys de 5 anys, per el virus de sarampió o les seves complicacions.
Bàsicament entenem, Ferran, que no és un problema només d'Espanya, no? Això penso que a Europa també està passant.
Sí, sí, això ja des de l'any 2022 i sobretot del 23 s'ha produït una reemergència molt important de la malaltia en relació, de forma taxativa, amb la disminució de les cobertures de vacunació degut a moltes causes. Va tenir relació amb la pandèmia, que va impedir moltes campanyes extres que es feien de vacunació, concretament enfront del sarampió i la poliomielitis. També s'ha de tenir en compte en molts països, per exemple, a Europa, no? I a Espanya, ja no Espanya el tema de les antivacunes, sinó les persones amb reticència vacunal, és a dir, aquelles persones que tenen dubtes, no?
Mm.
Que potser posen només una de les dues vacunes perquè enredereixen la segona i al final potser no se la posen, no? I tot això fruit de la mala informació, perquè la vacuna de sarampió és una vacuna fonamentalment segura. I totes aquestes històries de l'autisme, doncs ja portem més de 20 anys demostrant amb la màxima evidència científica que no hi ha cap relació de la vacuna i l'autisme. És a dir, que la vacuna és segura, és efectiva i, a més, és bastant barata.
Doncs, doctor Ferran Moragalló, pediatre, expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de la Societat Espanyola de Vacunologia, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt, molt amable.
Molt amable, José Miguel. Bon dia.
Parlem del sarampió i ara des d'un altre vessant ho fem amb la Eva Pagès, que és referent de vacunació del Col·legi d'Infermeria de Tarragona, de Codita. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, què significa exactament que l'OMS hagi retirat a Espanya l'estatus de país lliure de sarampió? Això ens ha de preocupar?
Bé, en principi sí, perquè estar lliure d'aquesta malaltia vol dir que no hi havia aquesta malaltia circulant pel nostre territori, degut a les migracions i al canvi de flux de gent que es va desplaçant, doncs porten aquestes persones que no estan vacunades o que estan potencialment contagiades, porten la malaltia al nostre territori i llavors aquesta malaltia pot afectar a la gent vulnerable que no està vacunada. Per tant, degut a aquestes migracions i aquest volum de gent, doncs estem tenint casos al nostre estat.
Val, això situem el tema, però què és el sarampió? Quins símptomes dona?
El sarampió és una malaltia vírica que és molt contagiosa i que comença sobretot amb símptomes catarrals, vale? Amb refredat, secreció, tos, pot tindre febre molt alta i que després apareix, pot aparèixer una, com una espècie d'erupció cutània per tot el cos, que és molt característica d'aquesta malaltia. Però que és una malaltia que és molt contagiosa i que inicialment es pot confondre amb una malaltia de, doncs això, un síndrome gripal o vies altes.
Hi ha una falsa sensació potser de que es tracta d'una malaltia lleu, lleu entre cometes, eh?
Sí, no és lleu perquè precisament aquesta malaltia pot donar moltes complicacions. Aquestes complicacions inclús poden portar a la mort i sobretot pot afectar gent vulnerable, és a dir, els nadons, els nens i sobretot a la gent gran i a les persones immunodeprimides.
Llavors, important, com prevenir-la? Vacunació, suposo, no? A més que tenim a
la... Sí, la millor prevenció és la vacunació. Vale? Els nens, els nadons han d'estar vacunats, són dues dosis vacunals, una es posa als 12 mesos i l'altra es posa als 3 anys. És important que estiguin perquè portin les dues dosis i les persones adultes nascudes a partir del 78 han d'estar vacunades de les dues dosis. També hi ha gent que té constància d'haver passat la malaltia i haver passat la malaltia també és una manera d'estar immunitzat perquè ja està cobert.
Mm-hmm. I com saber, jo què sé, tinc dubtes, ja tinc una determinada edat, tinc dubtes de si tinc totes les dosis posades. Puc anar al meu CAP, per exemple, i demanar que em posin una...
Sí, el que és molt important és que les persones que desconeguin el seu estat vacunal demanin hora per la seva infermera, del seu CAP, i ella li revisarà el seu carnet vacunal. En el cas de que es constati que no està vacunat o està parcialment vacunat, a la infermeria d'atenció primària acabarem la pauta vacunal correcta, que són dues dosis.
Bueno, ja que parlem d'infermers o infermeres, vaja, quin paper teniu en la detecció això de persones mal immunitzades i també, clar, en la prevenció de possibles brots?
Bueno, nosaltres tenim una feina molt activa a l'hora de la prevenció i la immunització de la nostra població, perquè degut als brots que hi ha hagut i degut de tot això, doncs nosaltres estem sobretot en els nens, estem revisant els llistats, els nens mal vacunats, nens que estan pendents de la segona dosi, que principalment encara n'hi ha, i estem fent captació activa de tots aquests nens que els hi falten dosis des de fa ja temps, eh? Vull dir, nosaltres és una cosa que ja portem molts anys treballant les cobertures del sarampió, de la triple vírica en aquest cas, però bueno, ara encara amb més motiu. Bueno, i les persones adultes també.
Sí, sí, en tot cas, el que deia això és una vacuna que porta molt temps a nosaltres, que està llargament, no?, està
sí,
provada ja fa... la seva...
Sí.
Fiabilitat, o sigui que en aquest sentit no ha d'haver cap tipus de temor, que és...
No, que va, és una vacuna que fa 60 anys que s'està posant, vull dir que és una vacuna totalment coneguda, és la vacuna de la triple vírica, és una vacuna de virus atenuats totalment segura i és el mètode més efectiu i únic per previndre aquesta malaltia. Per tant, és una vacuna segura que és important que tota la població estem vacunada. I si et digués, si hi ha dubtes sobretot la població adulta, doncs demanar-ho al seu cap i que li revisin l'estat vacunal i en el cas de que veiem que falta alguna dosi, doncs en aquell mateix moment se li posa.
Doncs els nostres oients que prenguin nota. Moltíssimes gràcies a Eva Pagès, referent de vacunació del Col·legi d'Infermeria de Tarragona. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Hoy es un placer en la linterna COPE Cataluña y Andorra saludar al doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada.
Con mucho gusto, Marci.
¿Qué significa que España ha dejado de ser un país libre de sarampión, doctor?
Bueno, hemos visto en los últimos años y particularmente en el último año un incremento en el número de casos de sarampión en España. Pero eso no es un fenómeno aislado de España, esto está ocurriendo en varios países europeos, está ocurriendo en los Estados Unidos y en gran medida está dado porque han bajado las coberturas de vacunación para la vacuna del sarampión, bueno, la vacuna triple viral, que es la vacuna que cubre sarampión, rubéola y parotiditis. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Bueno, un poco el efecto posterior al COVID de que han bajado las coberturas vacunales en distintas poblaciones, incluida la población infantil, y el impacto del movimiento antivacunas y de la desinformación con relación a las vacunas. Quizá en España no ha sido tan pronunciada como en otros países, europeos incluso, pero sí que tiene una presencia. Y yo creo que es importante visualizar que ha habido un número importante de casos de sarampión en Francia, que los ha habido en España, que ya desde el año pasado Irlanda y Rumanía tenían unas altas incidencias de sarampión, y que este año, incluso al mismo tiempo que se ha retirado el certificado de país libre de sarampión a España, se le ha retirado a Austria. Es decir, la tendencia la estamos viendo en numerosos países. Y yo creo que lo que hay que destacar es que no se trata únicamente de casos de sarampión que puedan ser importados, sino que nos preocupa particularmente la llamada transmisión autóctona del sarampión, el que se transmita ya en, vamos a decirlo así, suelo español, porque hay una población vulnerable, y si hay un caso que porque un viajero o una persona que se traslada del lugar pueda tener un niño infectado de sarampión, pues puede fácilmente transmitirse a otros niños si no están vacunados. Yo creo que este si no están vacunados es la clave del asunto y que nos debe llevar a que pongamos más vigilancia y más atención en las coberturas de vacunación.
¿Cree usted que se subestima el sarampión? Se subestima esa severidad que puede tener la enfermedad y que se ignora el hecho de que el sarampión puede ser una enfermedad muy seria, ¿no? Que incluso provoca hospitalizaciones, cuadros infecciosos agudos e incluso la muerte.
Correcto. Yo creo que hay una banalización, una subestimación de la severidad del sarampión. El sarampión era uno, antes de existir la vacuna, una de las principales causas de mortalidad infantil. Porque el sarampión no son únicamente unas erupciones rojas, por así decirlo, que aparecen en los niños, sino que pueden producir cuadros severos de inmunosupresión, de susceptibilidad a infecciones, de infecciones respiratorias agudas que requieren hospitalización y que pueden concluir incluso con un desenlace fatal. Entonces, yo creo que es muy importante entender que no es cualquier baba de perico el tema del sarampión, que hay que protegerse contra el sarampión, como es importante protegerse contra la rubéola y su posible implicación en malformaciones congénitas en mujeres embarazadas, como es importante protegerse contra la parotiditis, que puede llegar a producir un fenómeno de infertilidad. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es volver a enfatizar los beneficios que tiene una vacuna como esta triple viral para protegernos de enfermedades que no son benignas, que no son banales, y además para evitar otro tipo de complicaciones asociadas a la enfermedad.
Además, se es poco solidario, ¿no? Cuando no te vacunas y hablamos de niños. Hace, creo que a mediados del año pasado, muy cerca de Barcelona, unos 20 kilómetros, empezó un foco, ¿no? Primero uno de los hijos, luego otro de los hijos, hasta acabó toda la familia enferma porque era una familia antivacunas, ¿no?
Exactamente.
Claro, dices, pero es que estos niños se juntan con otros niños en el cole, ¿no?
Exactamente. Es decir, por supuesto, nuestra preocupación central está en esos grupos de población que tienen baja vacunación, muchas veces por ser antivacunas, por tener resistencia, por estar marginalizados. Pero como no ha sido óptima la cobertura vacunal, tenemos la situación en la que es fácil la transmisión a otros niños. Entonces, yo creo que por un tema de solidaridad, de salud pública, de protección no solo mía, sino de la de los demás, es muy importante lanzar este mensaje de lo crucial que es una vacunación que además se aplica en la infancia, que es parte de lo que otorga el sistema público de salud y que no tendría por qué no estar teniendo las coberturas que requiere.
Eso es. Hay que hacer muchísima énfasis con el tema de las vacunas, porque cuando nos inoculan una vacuna, doctor Acuña, ¿qué nos están metiendo en el cuerpo?
Bueno, recordemos que las vacunas han sido uno de los grandes hallazgos de la medicina, de la salud, para poder proteger de enfermedades propias de la infancia, transmisibles y que eran prevenibles por inmunización. Empezamos teniendo pues la vacuna contra la viruela que Jenner hizo a partir de las lesiones papulosas de las vacas que tenían esta variola o viruela, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias a eso, a introducir ya sea un virus atenuado o ahora ya con tecnologías modernas, síntesis de fragmentos proteicos para poder desarrollar anticuerpos contra esos virus o vacunas como las del RNA, lo que tenemos es la posibilidad de desarrollar anticuerpos que nos protejan contra las enfermedades. Entonces, yo creo que cerrarse a esto, a esta evidencia científica, bueno, no solo es un tema de una opción personal, que por equivocada que sea, sino que afecta a los demás y desprotege a la colectividad.
Está claro. Tenemos ahí cerca, aunque hayan pasado 4 o 5 años, todavía todo lo que hemos vivido con el tema del COVID, y que si no llega a ser, murieron muchísimas personas, pero si no llega a ser por esa vacuna, a lo mejor muchos no lo hubiéramos contado, ¿no? Así que no hay que irse muy, muy atrás para ver que las vacunas son necesarias y que, por favor, seamos solidarios, que es lo que... Y decidir por un niño muchas veces estamos cometiendo un grave error, porque el niño no decide, deciden los padres, claro. Y eso conlleva unas consecuencias. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, siempre es un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Encantado, con mucho gusto. Gracias.
I continuem d'aquí no res per parlar del mal son que han patit els treballadors de l'Hospital de la Cerdanya a Hisenda.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Poder identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y ya sabes, se comen hasta el balón.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció, perquè un 35% de la plantilla de l'Hospital de la Cerdanya s'ha trobat en la situació d'haver de tributar dues vegades. Avui expliquem la història aquí al matí del cap de setmana. Durant anys, desenes de sanitaris de l'Hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà, han mantingut un pols a Hisenda per la doble imposició que els havia generat deutes de fins a 100.000 euros. L'Hospital de la Cerdanya, inaugurat el 2014, és el primer hospital transfronterer d'Europa finançat al 60% per la Generalitat de Catalunya i al 40% per l'Estat francès. Presta servei a pacients de banda i banda dels Pirineus, evitant a molts ciutadans francesos haver-se de desplaçar gairebé 2 hores fins a l'Hospital de Perpinyà. Però aquesta singularitat ha donat lloc a un greu problema amb l'agència tributària. Una part de la plantilla de l'hospital va decidir fixar la seva residència a la banda francesa de la Vall de la Cerdanya, de manera que pagaven els seus impostos a França amb total normalitat, fins que la situació va fer un gir de 180 graus quan Hisenda va començar a enviar cartes reclamant el pagament de l'impost sobre la renda de no residents, en considerar que aquests empleats obtenien els seus ingressos a territori espanyol. Aproximadament el 35% de la plantilla de l'hospital va resultar afectada i en la majoria dels casos l'agència tributària els reclamava entre 60.000 i 80.000 euros. Sobre el tema en parlem amb la Verónica Guitart, que és delegada de Comissions Obreres a l'Hospital de la Cerdanya, perquè ens expliqui la situació. Verónica, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant, ens estem fent ressò d'aquest cas de l'Hospital de la Cerdanya que va afectar a gran part de la plantilla. I què és el que va passar realment? Quan fa d'això? I en quina situació us trobàveu quan rebíeu doncs, aquestes cartes de que havíeu de pagar tants diners?
Pues això, el que acabes d'explicar és concret. L'única cosa que falta és que nosaltres estem en un territori transfronterer. Això vol dir que en un voltant de 20 quilòmetres, d'un banc com de l'altre, tenim un sistema que no paguem l'impost de no resident. Uh-huh. Que no tenen que pagar aquestes persones aquest doble imposició. Paguen l'impost on viuen i punt. Això fa... La primera carta va ser el novembre 2023. D'aquí, 32 persones de l'hospital doncs, espanyol que viuen del banc de França, però la llei i tot aquestes llei amistosa que hi ha d'aquests 20 quilòmetres no era respectada. Doncs què va passar aquí? Va passar que la senadora nostra de les Pirineus Orientals, de la banca francesa, i la ministra de l'Economia i de la Finància francesa s'hi han posat i han tornat a poder posar la llei amistosa, que és de 73, no, i aquesta llei va tot per tots els països transfronterers. No pot hi haver-hi doble imposició. I ara, del 7 de gener d'aquest any, la ministra, ja tenim un escrit que ha tingut acord amistós i que ja acaba el tema de la doble imposició i ara estem esperant per als nostres companys de l'Hospital de Cerdanya que hagi tornat els diners l'Hisenda espanyola.
Clar.
Però el sistema ja està parat.
Mm-hmm.
Això va ser... Sí, perquè imagina't que a França paguem un impost sobre el salari, depèn de la teva situació i depèn del que guanyes. Hi ha gent que poden pagar fins 30% de la seva nòmina d'impostos sobre la nòmina. I si a més t'afegeixen 19% de l'impost de no resident, això és una barbaritat. Són quasi un 60% de la teva nòmina. No, mm-hmm. No anem bé.
Com us vau sentir quan vau començar a trobar-vos en aquesta situació i què és el que vau fer per solucionar-ho?
Bueno, la gent han agafat... jo no estic afectada perquè jo sóc francesa, visc a la zona aquesta transfronterera i doncs no estic afectada, però en tant que delegada sindical de Comissions Obreres era del meu deure dels dos companys. Però han agafat advocats, han fet una denúncia al tribunal administratiu a Espanya, la direcció també, han agafat advocats i tal i qual per veure el que es podia fer. Vull dir que hem tingut la direcció, els polítics, francesos, catalans, però no hi havia manera fins que ara s'ha arreglat. La ministra aquesta francesa, Amélie de Montchalin, s'hi va fixar el mes d'abril 2025 i ho ha aconseguit ara, desembre 2025. Com ens hem sentit tots? Depressiu total. Perquè això no podia ser. Vull dir que és... Per llei no...
Clar,
és il·legal. És il·legal. Vivim a Europa. Vivim a Europa i vivim en una zona transfronterera. Vull dir que... No. Aquest hospital és una eina i un barco molt important per a la Cerdanya, que sigui francesa o catalana. Perquè sense aquest hospital, tu ho acabes de dir, són 2 hores per Perpinyà, de la banda francesa. Tenim molta comunes i poblets d'aquí, tenim molt turisme i és necessari aquest hospital. I som a Europa, doncs.
Afortunadament, Verónica, la majoria dels països han firmat un convenis fiscals no per evitar aquesta doble imposició i l'objectiu és impedir que en una misma renta doncs, sigui gravada 2 cops. Per tant, diguem que el vostre exemple serveix també no, per aquestes lleis. Ara mateix dius que ja s'ha solucionat el tema, però algun dels treballadors, dius que tu no ets afectada, però algun dels treballadors va acabar pagant xifres tan elevades com aquestes que hem comentat, de 60, 80 mil euros, una cosa així, vau acabar pagant i vau acabar fent aquest esforç econòmic tan gran per doncs, pagar això que se us imposava?
Sí. Aquests 32 afectats han tingut que pagar. Han tingut que pagar l'impost a França perquè viuen a França, sobre la nomina, l'impost al revenu, que es diu, i han tingut que pagar. I, a més, que els han reclamat 5 anys enrere. Imagina't, de 2019. Mm-hmm. Imagina't, per això que són aquests números de 100.000 euros.
Clar.
A més, que demanaven aquests imposts 5 anys enrere. Com vols no acabar depressiu? Hi ha gent que han fet un crèdit al banc.
Clar, exacte.
Hi ha gent que estan en parella, dos metges, un infermera, un anestesista. Aquesta gent, com viuen? Mm-hmm. Amb dos imposts. Sí que han pagat, els hi tenen que tornar ara. Això seria pel mes de març o d'abril, no abans, diguem. Ja ara tenim un escrit de la ministra econòmica francesa que ja han trobat un acord amistós. Doncs ara tenim un escrit. Doncs han tingut que renunciar també aquesta gent a la queixa que havien fet al Tribunal Administratiu Espanyol. Perquè si no hi ha renúncia, doncs vull dir que aquí estem encara... Bueno...
Sí, per
fins
sort...
que sigui acabat en total i que els hi torni els diners,
sí.
No està clar.
Per sort, ara ja sembla ser que la situació es resol i aquests diners doncs, tornaran als seus propietaris, no diguem, perquè al final, com explicaves, s'ha hagut de fer un esforç molt gran, personal i econòmic, per poder fer front a això. Verónica, et donem les gràcies per haver-nos parlat d'aquest tema també tan delicat, no? Perquè al final doncs és una problemàtica que us afecta també a nivell personal i agraïm que hagis entrat amb nosaltres per parlar-nos i explicar-nos la situació. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
És una d'aquestes situacions que suposo que genera jurisprudència, no sé com va el tema, però de seguida ho sabrem. El cas és que durant la Covid, i mireu, estem parlant de fa 5 anys ja, i ara és quan comencem a veure unes quantes històries, recordeu que hi havia un moment que hi havia col·lectius que tenien la obligatorietat de vacunar-se. Era pràcticament obligatori. Vetlladament obligatori, perquè en principi ningú et pot obligar a vacunar-te. Això és així. Però estava muntada la cosa de tal manera que no només era recomanable, evidentment, era molt recomanable, sinó que uns col·lectius estaven pressionats per ser vacunats, davant de moltes reticències, no? Doncs què passa en aquell moment? Hi va haver un lot de vacunes defectuoses d'AstraZeneca que es van administrar. I ara... 5 anys després, un jutjat ha decretat que aquella administració de vacuna defectuosa pot ser considerat, o és considerat, en aquell cas, com un accident laboral. I no està exempt de raó, en aquell cas, no? Doncs parlem de tot això amb la Pilar Casas, que és advocada del col·lectiu Ronda. Pilar, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Gràcies. Recordem el cas i al final què ha passat. A quina conclusió ha arribat el jutjat?
Bé, doncs el cas és una docent de secundària de Terres de l'Ebre de Catalunya que el 19 de febrer es va posar la vacuna. Com bé has dit, hi havia un sector, una sèrie de professions que estaven considerades personal essencial i aquí es recomanava enfortidament la vacunació anticipada, la que li correspondria per edat. En aquest cas, la professora tenia menys de 50 anys, li hauria correspost vacunar-se el juny del 2021, però com que era docent es va poder vacunar al febrer del 21, evidentment, amb tot el que havia passat de la pandèmia i sent conscient que la vacuna podia ser beneficiosa per intentar rebaixar tots els pics que havíem tingut de les onades de Covid, la clienta va voler vacunar-se quan va tenir la possibilitat com a docent. Doncs bé, al vacunar-se el 19 de febrer del 21, va començar una sèrie d'afectacions, de marejos, de nàusees, de fatiga, fins que va tenir trombos, dos trombos, fins a dos trombos, dos ictus, va estar ingressada a la UCI i quan van estar investigant van veure que podia ser tot això conseqüència de la vacunació Covid. Tant és així que el dia 11 de març o 12 de març, ara no recordo exactament la data, aquest lot, que era el ABV5300 de la vacuna AstraZeneca, va ser retirat de tot Espanya. En protecció, en prevenció, perquè era un lot que ja s'havia administrat a diversos professionals de personals essencials. Aleshores, el que ens ve a dir aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que les conseqüències, els efectes secundaris d'aquesta vacunació per a aquesta persona que és personal docent i que es va vacunar quan li corresponia per ser docent, doncs aquestes afectacions tenen origen en un accident de treball.
Clar, i això genera jurisprudència?
La jurisprudència només l'estableix el Tribunal Suprem, però això sí que genera doctrina judicial, que diem. La doctrina judicial és la línia per la que ja podem saber que el Tribunal Superior de Justícia anirà, el de Catalunya almenys, quan li arribi una sentència d'aquest tipus. Si li arriba algun altre personal essencial que s'hagi vist afectat per aquesta vacuna amb aquests efectes, aquesta vacuna que recordem és un lot defectuós, no és tota la vacuna AstraZeneca, sinó la d'aquest lot defectuós, doncs si això arriba un altre cop al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ells ja senten aquesta doctrina que generalment és la que sol seguir el mateix tribunal. Perquè hi hagi jurisprudència... Sí. Disculpa.
No, tranquil·la, segueix. Perdona.
Perquè hi hagi jurisprudència seria necessari que hi hagués una altra sentència d'un altre Tribunal Superior de Justícia que digués el contrari, que digués que això no és accident de treball, i aleshores aquesta persona afectada per aquesta sentència negativa podria agafar la nostra, anar al Suprem i dir que es casés la sentència i es dictaminés quina és la doctrina correcta. I a partir d'aquí el Suprem sí que establiria jurisprudència.
D'acord. Què significa o quines avantatges o no té, què significa que sigui considerat com un accident laboral de cara a aquesta persona?
Clar, els funcionaris ja tenen complementades les baixes mèdiques, tant si són per accident de treball com per malaltia comuna, al 100%. Però un dels beneficis de que sigui considerat accident de treball és la forma en què es sol complementar per conveni col·lectiu una baixa per accident de treball. En aquest cas, un efecte econòmic per a ella respecte a aquest reconeixement d'aquesta baixa mèdica no el té. El pot tenir a futur. Aquesta treballadora ha concadenat altres baixes mèdiques posteriors, de les que ara ja demanarem també la contingència professional, ara que ja tenim aquesta, diverses baixes mèdiques, i segurament acabem amb un procediment d'incapacitat permanent. En una incapacitat permanent, la fórmula per calcular la base reguladora de la prestació, quant es cobrarà, aquesta fórmula és més beneficiosa si deriva d'un accident de treball que d'una malaltia comuna.
Quins altres col·lectius podrien ser, en cas de que passés o que hagués passat una qüestió així, que algun col·lectiu ha passat, podrien ser considerats accidents laborals, aquest tipus de situacions?
Tots aquells que constaven el decret que es va dictar en el seu dia per dir qui eren personal essencial. Si no recordo malament, hi havia bombers, policies, personal sanitari, personal docent. O sigui, va haver tota una sèrie de col·lectius que es van considerar prioritaris a la vacunació perquè eren aquells que estaven en contacte directe amb persones de major risc, persones de residències, i tota aquesta gent és la que es va poder vacunar abans de l'edat que li corresponia amb aquesta vacunació. Si es van vacunar amb el lot defectuós AstraZeneca, l'ABV5300, i van tenir efectes secundaris, també podrien estar reclamant que això deriva d'un accident de treball.
D'acord. Clar, suposo que aquí la resposta seria molt diferent. Per què s'ha trigat tant en arribar a aquestes conclusions?
Perquè la justícia és lenta. Això sí que és una crítica, és veritat. I la justícia, quan és lenta, ja no és justícia.
Sospitava la resposta, perquè és una cosa molt evident, però és que la volia fer, perquè és que han passat 5 anys, pobra dona.
Sí, el tema és que és veritat que no dic que sigui culpa dels jutjats, ni molt menys, però sí que hi ha una sobresaturació brutal a jutjats. A Tarragona, per exemple, els jutjats estan duent a terme, estan portant 1.300 casos quan haurien d'estar portant 800 per any. Aleshores, tenen una sobresaturació brutal. Aleshores, això que fa? Que un judici, doncs, si ara presentem una demanda, m'estan assenyalant judicis per 2028.
Mare meva.
Això fa, i això en l'àmbit laboral, en l'àmbit social, que estem parlant doncs, d'això, d'una persona amb una que vol que la seva baixa es consideri accident de treball, però també amb una persona que no pot treballar i està reclamant una incapacitat permanent. Clar. I ha d'estar 2 anys esperant una sentència. Això és una manca de mitjans suficients que s'hauria de fer una sentada i una inversió molt profunda en dotar els jutjats, ara hi ha tribunals d'instància, perquè els jutjats del social ja no es diuen així, ara són tribunals d'instància, i s'hauria de dotar a tots els jutjats, tribunals i a la part judicial de molts més mitjans, perquè això repercuteix contra el dret a la tutela judicial efectiva de les persones que volen acudir a defensar els seus drets. Perquè quan la justícia és lenta, deixa de ser justícia.
Sobretot en casos més sensibles.
Exacte.
En general, tothom té dret, evidentment, a defensar els seus drets, però quan hi ha casos més sensibles, com parlem de salut, per exemple, en aquestes qüestions, suposo que això crida més l'atenció.
Clar, perquè a més la persona pateix durant tot aquest temps. O sigui, ha hagut d'encadenar diverses baixes mèdiques, està encadenant diverses baixes mèdiques, però una persona a la que li han denegat una incapacitat permanent es veu abocada a anar a treballar, perquè, a més, després és dificilíssim aconseguir una nova baixa mèdica i tot això és un trasbals brutal. Una persona que, a més, està passant una situació dolenta en quant a la salut.
Doncs, Pilar Casas, advocada del col·lectiu Ronda, escolta'm, gràcies per fer 5 cèntims amb nosaltres d'aquest cas, molt amable.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos. Adéu, bon dia.
Avui a la linterna de la COPE Catalunya i Andorra volem fer una mena de radiografia de la sanitat privada. Ja sabem que cada cop hi ha més usuaris, hi ha nous hospitals. I què passa? Que les quotes també estan a l'alça, sobretot per la gent gran. Les persones que tenen contractada una assegurança de salut, una de cada 3, aquest 2026 hem vist com la prima s'encaria més que en els darrers anys. I en molts casos les pujades són imprevisibles i diuen que poc transparents. Avui en parlem amb una persona que en sap molt, que és el senyor Francesc Santa Susana, que és corredor d'assegurances i president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona. Senyor Santa Susana, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què està passant en el món de l'assegurança privada? Què ha passat amb aquests preus que s'han pujat? Potser que venim del 2020-2024, on els preus van quedar amb un preu moderat després amb el tema de la pandèmia?
Bueno, jo diria que són diversos factors, no? Primera, que la pública funciona molt bé, però que està col·lapsada, vol dir que cada vegada hi ha més tendència a utilitzar les assegurances privades, això vol dir que té més ús, això per una banda. La segona i molt important és l'increment de lo que és la globalització del sector sanitari, és a dir, avui hi ha 3, 4, 5 grans grups sanitaris que han fet pues, que les condicions del mercat siguessin amb quotes diferents i això al final ha repercutit, evidentment, amb el client final. I que les inversions que es tenen de fer al sector sanitari cada vegada són més importants perquè la tecnologia fa grans aportacions, però amb inversions també rellevants.
Senyor Santa Susana, els increments també de preu varien en funció de l'usuari? Si més usuaris, o si ets un usuari que ho fa servir molt la mútua, se t'encareix més?
Bueno, és evident que l'edat fa que hi hagi més ús i, com he dit abans, evidentment que la sinistralitat, que per entendre que és l'ús, pues fa que també repercuteixi sobretot amb els col·lectius, que avui ja sabem que tenim unes possibilitats de control de veure qui la utilitza més, qui don beneficis o pèrdues a una companyia asseguradora, i això fa que es tinguin d'ajustar les primes. I també el col·lectiu metge, que cada vegada reivindica, evidentment, també unes cotes diferents a l'hora de pagar per servei.
Les persones més grans de 80 anys diuen que fins i tot hi ha quotes que poden arribar fins als 400 euros mensuals i que en alguns casos es veuen obligats a abandonar aquesta assegurança de salut per l'augment d'aquests preus, no?
Sí, jo diria que la majoria de companyies no treu a un client, però el preu, evidentment, que condiciona. Per què? Perquè tu quan entres a una edat de jubilació, normalment els teus ingressos són inferiors i les quotes són superiors. Hi ha un moment que no trobes el punt d'equilibri. Evidentment que no treuen, però és una forma també d'utilitzar, excepte dues o tres companyies que potser tenen la quota més mutualitzada. Mutualitzada vol dir que pràcticament tothom paga més similar, i no és per trams d'edat. Els que estan per trams d'edat ens podem trobar amb primes que segurament estan desorbitades pels ingressos de la persona.
Podem dir que és una situació una mica discriminatòria, senyor Santa Susana?
Jo diria que més que discriminatori és una mica el mercat. Abans es feien, nosaltres quan contractem una assegurança amb una persona 30, 40, 50, no hi ha cap companyia que et digui la tarifa que tindrà el 70, 80, 90, i en funció del mercat tampoc. Ja dic, la gran concentració hospitalària ha fet que avui hi ha un gran grup que marca les pautes. Per què? Perquè si tu tens una quota molt important al mercat, però el gran grup hospitalari et diu, escolta'm, aquestes són les meves tarifes, evidentment això ho té de repercutir al client. I normalment hi ha clients més vulnerables, que és a mesura que ens anem fent segurament més anys, i en funció de la teva patologia tampoc tens la possibilitat de canviar. Ets una mica cautiu.
És el que li anava a dir, no? Si érem captius de les assegurances, perquè hi ha moltes que no solen acceptar pacients amb patologies cares de tractant i tampoc usuaris d'edat avançada, a menys que la contractació es faci en el marc d'un col·lectiu com un col·legi professional o una empresa, no?
Sí, sí, és així. Vull dir que moltes vegades tu tens una patologia i a nivell familiar ja no entres. Amb això té una lògica, no? Perquè, clar, és un petit grup familiar i automàticament hi ha un qüestionari metge en la qual tu tens de fer menció de lo que tens, perquè si no ens entraríem sempre que tinguéssim patologies. Però el col·lectiu et permet que sigui més elàstic, és a dir, la mutualització del propi col·lectiu no és necessari el qüestionari metge, per tant pots entrar. I evidentment, quan tens una patologia i és una família de 3-4, canviar de companyia és complicat, perquè l'altre també et demana un qüestionari, per tant ets cautiu de la companyia que estàs.
Abans parlava vostè d'aquestes empreses que controlen quasi bé la meitat de les assegurances de salut, no? Qui controla aquests hospitals privats de Catalunya?
Bueno, els hospitals privats hi ha tres grans o quatre grans grups, que és la Quirón, el Vitis i l'HN i Assistència, vull dir que són, que ja pràcticament tenen el 60 al 70% del mercat hospitalari, i evidentment que aquests són els que marquen una mica les quotes, els serveis, i també tenim de tenir en compte el gran hàndicap que hi ha al món sanitari, que falten infermeres, falten metges, metgesses, vull dir, això també et condiciona molt el fet de que la privada també comença a tenir a vegades una problemàtica si ets un hospital petit. Si ets gran, tens més possibilitats de fer coses.
De fet, els metges o el col·legi de metges es queixava, no?, que les assegurances els paguen poc.
Bueno, per això dic que tot és una cadena. Si es paga més i aquesta concentració hospitalària també marca unes pautes superiors, evidentment les companyies, ni que sigui un marge petit, tenen de guanyar, perquè són companyies asseguradores, per tant és un negoci també que no deixa de ser financer, i a partir d'aquí qui té de pagar, evidentment, és el client. També tenim de pensar que si anéssim en països com Estats Units, el 5 i el 6% d'un sou es pot destinar a una assegurança. Evidentment, allà són assegurances totes privades i marquen les pautes. Aquí parlem de quotes relativament baixes en funció del tram d'edat. El problema és quan hi ha més ús, i el problema és quan ens hem fet més grans.
Clar. Tinc la sensació també que en els darrers anys han aparegut asseguradores low cost que han posat en alerta, òbviament, m'imagino el Col·legi de Metges i molta gent, perquè hi he vist pòlisses de 19, 25 euros, i això és evident, senyor Santa Susana, que per aquest preu no es pot assegurar la sanitat de ningú, no? Després et pots trobar amb problemes de salut i que no et resolguin absolutament res.
És evident, el low cost no existeix, perquè tots anem a parar al mateix puesto, sigui la ciutat, Barcelona o Madrid, tots hi ha els grans hospitals que marquen les pautes, hi ha petits centres, però el low cost no pot existir amb el món sanitari, i a part que són companyies que poden aparèixer i un dia et poden deixar fora amb una patologia teva, que després quan vas a buscar-ne una de més solvent et diu que ja no pot entrar. Evidentment el low cost és una bestia, és igual que el màrqueting i regalar coses és una bestiesa, però a vegades s'utilitza per captar, i jo sempre he dit que l'important és la fidelització, no la captació. Captar és fàcil, però fidelitzar és el que tenim de treballar, i potser el que a vegades no està excessivament primat per part de ningú.
Hem de dir que, ho dèiem a l'inici, no?, que tot plegat en aquest context... Cada vegada hi ha més persones amb una assegurança privada, eh? Deia vostè també per la saturació d'un gran sistema que tenim com és el públic, però clar, no hi ha personal, no hi ha material, no hi ha res, i per això molta gent opta per aquesta assegurança privada.
Efectivament, cada vegada hi ha més mercat i tindria d'haver-hi una incentivació perquè avui la privada pot ajudar la pública a desencallar coses, i a vegades políticament no s'entén que la privada és un complement i el que paga una privada està pagant una doble cotització. Per tant, tenir alguna bonificació fiscal seria una manera també de desencallar i poder donar més opcions, equilibrar la pública i no dependre tan sols de la pública. Evidentment, cada vegada n'hi haurà més perquè aquesta situació de llistes d'espera, i la privada, doncs, tens alternatives per poder fer i marcar una mica les pautes de la teva salut. No?
Escolti, doncs seria una fantàstica idea aquesta que ha dit vostè, no? Que els que paguem privada i alhora estem pagant pública, algun tipus d'ajut, no? Que no estaria...
Bueno, pas ja hi ha un ajut de 500 euros per persona i any, però evidentment que tot això tindria de primar-se perquè és un esforç de la gent que paga una assegurança de privada, i a part que després es pot descongestionar una mica la pública. Tindria de tenir una certa sensibilitat, però això als governs a vegades ens costa d'entendre, que cada vegada teníem d'anar més a preparar-nos a la vellesa amb plans de pensions, plans de jubilacions i assegurances de salut, i tindria d'haver-hi un incentiu fiscal important per la persona que té aquesta capacitat de fer una doble imposició.
Efectivament. Senyor Santa Susana, s'explica vostè molt bé, no m'estranya que sigui corredor d'assegurances i president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, eh?
No, bueno, moltes gràcies. Vull dir, com a mínim és explicar la realitat. Ojalà que nosaltres poguéssim aconseguir un contracte de que durant tota la vida hi hagués un increment raonable. Això és molt difícil, estem en un mercat cada vegada més globalitzat i un mercat cada vegada més ferotge, amb l'aspecte de dir, en funció de les rentabilitats que tinguin les companyies i les inversions i el que tinguin de pagar els metges, això ho pagarà qui? Ho pagarà, evidentment, l'assegurat final.
Evidentment. Doncs li agraeixo moltíssim, senyor Francesc Santa Susana, com dèiem, corredor d'assegurances i president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona. Gràcies per haver atès la trucada de la COPE i haver explicat també tot allò que li hem anat preguntant. Gràcies i molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Adéu.
L'adolescència és una d'aquelles èpoques difícils. Bé, difícils perquè hi ha molts canvis. Tots hem estat adolescents i el cap funciona com funciona, i els adolescents, en funció de com, són una caixa de sorpreses magnífica, tot s'ha de dir, eh? Cada generació té els seus quers, els seus problemes. Possiblement els d'aquestes generacions tinguin un pèl, possiblement per culpa de l'entorn, que som... tenen una tolerància més baixa, la frustració, tenen el concepte de xarxes socials entrat de cop i amb força, doncs minant moltes vegades la seva pròpia autopercepció d'imatge, i això afecta molt a l'autoestima, per exemple. Però i aquí hi ha dues coses, o una ansietat crònica o una baixa autoestima. Com es distingeix això? Una cosa és l'autoestima i una altra cosa és una ansietat. Vull dir, la qüestió canvia... bàsicament, però també hem de saber com distingir-les. Vam parlant d'això amb la Laura Cerdán, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Laura, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
D'entrada, quan parlem d'ansietat crònica en un adolescent, de què estem parlant?
Bueno, l'ansietat l'hem d'entendre com que no deixa de ser una por a alguna cosa que nosaltres ens estem imaginant que ens vindrà. Ah. I aquesta por pot ser davant d'un fet que possiblement serà o no. Llavors, no deixa de ser un m'avenço, d'alguna manera, al que crec que pot passar, i com que crec que el resultat d'allò que em pot passar serà negatiu, m'angoixo. Llavors, això, quan es va allargant en el temps, és quan parlem d'una ansietat que és crònica.
D'acord. L'autoestima seria bàsicament això, no? Una percepció pròpia sempre a la baixa, en aquest cas, no?
Clar, correcte. És un respondre amb jo m'estimo, m'agrada com soc.
Ostres,
llavors, si la resposta és no, o n'hi ha moltes coses que no m'agrada, o realment no m'estimo o no m'estimo prou, llavors estem parlant d'una autoestima baixa.
Aquí com ho distingim? Perquè a vegades la sensació o l'actuació de l'adolescent moltes vegades és semblant en una qüestió com a l'altra, no?
A vegades sí que tenen una actitud molt similar, però sí que és veritat que al final hem d'estar molt atents, sobretot a les verbalitzacions que fan, quin discurs tenen, diguéssim. No? És a dir, una persona que té una autoestima baixa, un adolescent que té una autoestima baixa, sol fer verbalitzacions sobre si mateix molt crítiques. La típica noia, no? O
sí.
Noi, que potser es posa davant del mirall i, no? I ja l'escoltem que comença a... Uf, quins cabells, és que no em queda bé. O és que aquests pantalons, és que no me'ls posaré. I em canvio tres vegades perquè no m'agrada res del que m'estic posant, no per la roba, sinó per com em percebo, per com em veig, perquè no m'agrado.
I
no?
Això,
o tot em surt malament.
Clar, aquí, aquesta autopressió d'autoestima, en aquest cas, conforme imatge, com estàs explicant, no sé quin factor de responsabilitat tenen o grup d'amics, o modes, o sobretot xarxes socials. Per on va la cosa?
Bueno,
o tot?
És indiscutible, realment tot, però és indiscutible que les xarxes socials tenen una presència en la vida de tothom, diria, perquè dels adults també, però en la vida dels adolescents és brutal. Llavors, té un impacte molt, molt, molt important. Molt important, perquè al final, què veuen en les xarxes socials? Veuen vides meravelloses, cossos perfectes, tot perfecte. Llavors és un, per què jo no sóc així? Per què a mi no em queda de la mateixa manera? Per què jo no tinc aquesta vida? Per què jo he provat a fer X i no em surt com aquesta cosa que jo estic veient en TikTok o en YouTube? I els amics, òbviament, tenen a veure. Perquè al final l'adolescència és una etapa en la que els adolescents busquen encaixar en el grup d'iguals.
Laura, quin factor juga aquí la família?
Jo diria que la família és fonamental, però crec que la família no ha de posar el focus en l'adolescència. Crec que això és una feina que els pares i les mares hem de fer d'inici. Llavors és una carrera de fons, diria jo, la criança en si mateixa. Doncs moltes vegades és un, ai, he tingut un bebè, quantes coses he d'aprendre del meu bebè, i després me n'oblido més o menys fins que arriba adolescent i llavors dic, uf, mare meva, que tinc un adolescent a casa. I ens oblidem a vegades, no, dels anys que estan en el mig. I l'autoestima la podem treballar en els nostres fills, no només quan arriben adolescents, que aquí intervenen molts més factors externs, a part de la família, sinó que l'autoestima es pot treballar en els infants des de que tenen mesos.
Mm-hmm. I clar, a partir d'aquí, quan es detecta aquesta situació, que bé, és una qüestió també bastant normal, no és una qüestió molt, molt, molt excepcional, com pot ajudar la família en aquest cas? L'entorn, el pare, la mare, què pot
doncs,
fer?
Doncs sobretot evitar el judici és fonamental, que a vegades no ens n'adonem, però a vegades la mateixa família és molt crítica, perquè sovint els fills no fan o no actuen com ens agradaria que fessin. I aquí entra la crítica que moltes vegades no ens adonem, es percep molt, molt subtilment, no? Però en frases tipus, bueno, mira com ha sortit vestit, jo l'havia comprat una altra cosa, però és que al final si no surt igual que els seus amics no surt. Aquesta frase, molt innocent, que podria dir qualsevol mare o qualsevol pare
sí,
del seu adolescent, inclou una petita crítica que entre línies és un no m'agrada com ha sortit vestit. Jo crec que aquí les famílies també entra el evitar el judici, però a més també triar quines batalles volem tenir i quines no.
D'acord.
No? És a dir, al final, bueno, doncs potser que el teu fill surti amb un pentinat determinat, bueno, no t'agradarà gaire, però realment aquí hem de decidir com és de greu. Quina batalla vull tenir i quina no. Hi ha batalles que a vegades no val la pena perquè afecta l'autoestima de l'adolescent.
Clar.
I després crec que també les famílies hem de fer una autocrítica o un examen més aviat, no? un autoexamen de quines expectatives estic posant jo en el meu fill. Mm-hmm. Perquè això sí que afecta directament a l'autoestima. No, jo tinc una professió i jo vull que tu facis la mateixa professió que jo o que tinguis uns estudis similars als meus, perquè si no, mira què seràs o no seràs en el teu futur. Això és posar les meves expectatives davant de la meva criatura, davant del meu fill.
D'acord.
I una cosa és aconsellar, no hem de confondre el t'aconsello, forma't, estudia, forma't un futur. No ho hem de confondre amb és que jo mira el que sóc i tu no seràs res.
Entenc. Aquest s'agrada comparatiu. Quina batalla seria la més adequada per tot això? La formació, possiblement, els consells? En quines batalles sí s'haurien d'entrar?
En coses que impliquin un risc per la seguretat de l'adolescent. No? És a dir, òbviament hi ha batalles que sí s'han de batallar, el consum de drogues, el consum d'alcohol, el consum de tabac, els vapers, uh-huh. Els hi hem de posar, sí. Òbviament. Ara bé, si el teu fill porta uns pantalons més amples o més estrets, bueno, el que dic, segurament no t'agradarà, però bueno, qui no ha sigut adolescent ja ha sortit al carrer d'aquella manera. Bueno.
Doncs, Laura Cerdán, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't.
Un plaer, una abraçada. Adéu, adéu.
I d'aquí una estona parlem també de presentisme laboral, que sempre ho fem parlant de l'absència laboral, però en aquest cas tractarem tot el contrari.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. ¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Hisense, Beko, Philips, Dyson, LG y De'Longhi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de presentisme laboral amb els nostres companys de COPE Catalunya i ho expliquem aquí al matí del cap de setmana.
Parlem d'una forma d'absentisme laboral que ben bé no és absentisme laboral. No podria entrar aquí, però sí que podria ser una d'aquestes branques a l'hora de l'efectivitat. Em refereixo al presentisme laboral. Què és el presentisme laboral? El presentisme laboral, de fet, s'ha convertit en una de les principals patologies del mercat de treball. Bàsicament, és un cost estimat de 330 milions d'euros anuals. Són hores perdudes. És a dir, una persona que va a la feina, però sempre té coses a fer, però no fa res. Bàsicament seria això. O síndrome de la silla caliente. També podria llamar-se així, si ho mirem, no? Bàsicament, són treballadors que allarguen la jornada de forma ineficient, per por a perdre la feina, per moltes qüestions. Parlem d'això perquè és una d'aquestes qüestions que ja s'havien detectat, i fins ara, ara és quan s'està analitzant de forma més profunda. Parlem amb el senyor Carlos Arcas, que és director de Adecco Group Institute. Carlos, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Yo no sé, yo comentaba que no sé si el presentismo puede ser una forma de absentismo, pero no literal, no en ausencia, ¿no?
Sí, eso es. Ahora, hoy en día tenemos que distinguir varias fórmulas realmente cuando hablamos de absentismo. Una que es el absentismo real, que es aquel que viene derivado de un accidente, una enfermedad que imposibilita al trabajador acudir a su puesto de trabajo. Tenemos el absentismo fingido, que es, bueno, pues es tradicional y todos conocemos. Y luego hay una tercera fórmula que se está empezando a encuadrar bajo el paraguas del absentismo voluntario. Son aquellas situaciones en las cuales el trabajador, pues no encontrándose del todo bien, decide por una falta de compromiso muchas veces con la empresa o no acudir al puesto de trabajo o acudir y realmente estar, echar su jornada de trabajo sin mayor productividad ni mayor desarrollo de competencias. Con lo cual, sí, se puede considerar hoy día una fórmula de absentismo porque también hay que empezar a tomar medidas sobre este tipo de situaciones implicando mucho más al trabajador y haciendo que sea mucho más involucrado en las tareas que hace, claro. Y para esto pues tenemos mucho trabajo por delante.
Claro, pero esto ¿cómo se hace? ¿Qué fórmulas hay que aplicar para, no sé si es un problema de motivación, un problema de que le da lo mismo? ¿Dónde está el problema? ¿Y cómo se soluciona? O sea, ¿qué medidas habría para solucionar?
Sí. El problema viene derivado de un incremento importante durante los últimos años de las situaciones y los problemas derivados de salud mental. Desde prácticamente el confinamiento y la pandemia, las bajas por temas relacionados con disconfort emocional y salud mental pues han aumentado un 111%, todo lo vinculado a ansiedad, estrés, depresión, el trabajador quemado, factores organizativos que impliquen mucha mayor carga de trabajo, lo que está haciendo que los trabajadores, pues muchos de ellos reaccionen de diferente manera. De hecho, el año pasado, en una encuesta, el 32% de los trabajadores también percibían que su salud mental había empeorado el último año, ¿no? Uh-huh. Todos estos relacionados con este tipo de situaciones. Ante esto hay que cambiar sobre todo la dinámica y cambiar la forma de gestionar y de luchar contra el absentismo. Tenemos un poco que olvidarnos de culpabilizar al trabajador de todo y ponerlo en el foco de que realmente, bueno, pues es el culpable de no querer asistir al puesto de trabajo y trabajar en una gestión mucho más integral, en la cual pues implique prácticamente todas las estructuras de la empresa y trabajar sobre programas de bienestar social y sobre otra serie de actividades formativas, como realmente pues implicar a los mandos intermedios, formar más los mandos intermedios, y muchas más acciones que implican que realmente pues la fórmula tradicional de combatir el absentismo pues haya quedado obsoleta. Estamos en el siglo XXI y tenemos que aplicar y emplear nuevas fórmulas pues para un poco afrontar nuevas realidades, como es esta del presentismo.
Claro. En cuestión del presentismo, ¿no es también un arma de doble filo? Quiero decir que el propio trabajador que hace esta cuestión, aparte de la falta de motivación, también debe ser una carga psicológica, porque no sé si esto psicológicamente le puede afectar. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado de trabajo actualmente viene derivado de las medidas de conciliación, o en muchos casos la percepción de la falta de medidas de conciliación entre el trabajo y vida familiar. Y a ello se le añaden algunas debilidades del sistema que también hay que corregir en paralelo, como es, por ejemplo, el paternalismo familiar con las ausencias al trabajo, que muchas veces pues se dice, bueno, pues si no te encuentras bien, quédate, o bueno, pues cumple tu jornada y luego vuelves rápido. Con el proteccionismo propiamente del Estado, que es mucho más fácil también obtener las bajas, sobre todo las que van relacionadas con salud mental, puesto que prácticamente en atención primaria tenemos una carencia total de especialistas en psicología y psiquiatría para valorar este tipo de soluciones. Y como decía, pues empezar a apostar, que es lo que está haciendo en muchos casos y muchas empresas, con programas de bienestar social que implique al trabajador pues en temas relacionados muchas veces con voluntariados o incluso con redes sociales internas dentro de la empresa que permitan agrupar a determinados trabajadores por aficiones o afinidades, como pues aquellos interesados en el pádel, aquellos interesados en la lectura, que puedan tener un hueco los lunes por la mañana o el viernes por la tarde pues para comentar lo que van a hacer, lo que han desarrollado el fin de semana, y que impliquen que realmente el trabajador, ante la duda de realmente trabajar más o trabajar menos, o acudir al puesto de trabajo o no acudir, pues se sienta un poco más motivado, un poco más predispuesto precisamente a integrarse y a olvidarse de los problemas que pueda tener en el trabajo o fuera del trabajo. Como digo, es un problema complejo, están empezando a surgir muchos de estos programas de bienestar social y trabajar en ellos yo creo que es uno de los factores interesantes y obligatorios de cara a la nueva gestión del absentismo en el siglo XXI.
Pues señor Carlos Arcas, director de Adecco Group Institute, oye, muchísimas gracias por esta charla y por hablar con nosotros en este caso de presentismo. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Continuem parlant de presentisme laboral i ara ho fem des de la vessant de la salut. Per això ja tenim a l'altre costat del telèfon a la Irene Cortiguera, que és metgessa de família i comunitària i membre del grup de treball Lex Artis de la Somamfic, que és la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària. Què tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos estamos hablando de presentismo. ¿Es realmente un problema de salud pública o solo una cuestión laboral?
Realmente, o sea, ¿podrías desarrollar un poco más la pregunta?
Cuando hablamos de presentismo laboral, vamos a situar un poco el tema, ¿de qué estamos hablando exactamente desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Cómo afecta a la salud esa sensación de que tienes que estar más horas, ¿no? Como es que tienes que estar en el trabajo sí o sí.
Bueno, yo creo que es que realmente probablemente haya que repensar todo lo que tiene que ver con lo laboral a día de hoy. O sea, a mí me da la sensación de que tenemos una cultura laboral que enferma en general, tanto por las prisas como por el tiempo que hacen estar a uno como calentando sillas sin sensación de tener ahí un proyecto vital o algo más allá, como las horas que implican en llegar y volver del trabajo. Entonces, todos esos ritmos muy, muy, muy acelerados y la incapacidad de poder parar me parece que sí que generan enfermedad a día de hoy.
Y de hecho, ¿cómo puede afectar a la salud mental de un trabajador el hecho de, lo apuntaba ahora, alargar esa jornada pues haciendo trabajo poco productivo, por ejemplo, por temor a poder perder el trabajo?
O sea, yo creo que sobre todo en base a los pacientes que vienen a consulta tiene que ver también como con un sentido vital más allá. La gente que disfruta y que está bien en el trabajo mentalmente está mucho mejor en otras áreas de su vida. Además, ellos mismos lo dicen, ¿no? Además, y gente que, en cambio, se quema mucho en torno a lo laboral o incluso tiene que pasar más de las horas que estipula la ley, que muchos pacientes también ocurre eso, pues luego vienen mucho más estresados, mucho peor con sus vidas. Yo hace nada tuve incluso una paciente a la que hice hacer un calendario de dolores de cabeza y de repente me dijo, Irene, es que me acabo de dar cuenta de que es que todos mis dolores de cabeza están en los días que trabajo, porque cuando estoy de vacaciones o estoy de fin de semana, nunca los tengo. Entonces eso como que le llamó mucho la atención y se planteó que bueno, que ahí estaba viendo un problema bastante grande que le estaba afectando a su salud.
O sea, que notan más los médicos, pues eso, estas consultas relacionadas con ansiedad, por ejemplo, o que verdaderamente es, bueno, se evidencia desde el punto de vista físico por temas relacionados con esta cuestión.
Sí, totalmente.
Y aparte de eso, cuando hablamos de presentismo, no solo estamos hablando de salud laboral, sino, por ejemplo, que, yo qué sé, tenemos un resfriado, ¿no? Claro, ¿qué impacto puede tener eso, trabajar con otros, ir a trabajar enfermo cuando tenemos otros compañeros alrededor y especialmente en espacios cerrados? O sea, a veces se quiere mejorar una cosa, pero se acaba complicando por otro lado.
Bueno, eso además llama bastante la atención porque Y probablemente desde la ilusión pensábamos que desde la pandemia habría algunos hábitos que habrían cambiado, ¿no? Pues por ejemplo, pues todo el tema de la prevención, o sea, o de cuando uno tiene un cuadro viral o catarral, quedarse en casa, no solamente para su propio bienestar y para mejorar su condición, sino también para no contagiar al resto. Pero vamos, yo creo que soy el primer ejemplo de esto porque esta no es mi voz. Yo tengo un catarro ahora mismo terrible y en cambio esta tarde voy a seguir yendo a trabajar. Así que tampoco puedo decir mucho porque en casa de herrero cuchillo de palo y es una cuestión como cultural que yo creo que también nos está afectando bastante.
Además de los riesgos, ¿no?, de volver al trabajo antes de estar recuperado del todo, porque siempre se pueden complicar más, no sé, cualquier proceso, cualquier enfermedad.
Totalmente, pero que además, aparte, tú corres el riesgo, uno, de contagiar a tus compañeros, y que a lo mejor tus compañeros, algún cuadro viral autolimitado, tampoco van a pasarlo muy mal, pero a lo mejor esos compañeros luego conviven con personas mayores o conviven con bebés, que eso sí que pueden tener complicaciones derivadas de este tipo de cuadros, claro.
Bueno, en cualquier caso, el presentismo es especialmente elevado entre los menores de 35 años. ¿También han notado esta cuestión o es generalizado la consulta? O sea, lo mismo le viene un menor de 35 años que una persona mayor.
Yo creo que ahí, para mí, lo generalizado es que mucha gente que viene, sobre todo además de menos de 35, muchas veces te dice, no, pero yo no vengo solamente para esto, pero yo no quiero baja. E incluso yo tengo casos entre amigas mías que si les van a operar de algo o van a necesitar una baja, lo que hacen es pedirse vacaciones, que yo siempre las echo un poco la bronca, pero es como algo que no sé, no sé muy bien cuál es la causa de por qué esté pasando, pero la consecuencia sí que la vivo todos los días en la consulta.
Quizá porque hay más presión hacia el trabajador en este caso, trabajador-paciente, para que se reincorpore antes o para que, no sé.
Pues es que no sabría decirte, a mí me parece que es como una cosa más, o sea, por una parte yo, por ejemplo, no hablo desde mí misma o del autoconocimiento de mí misma, yo ahora mismo tengo un catarro terrible, pero digo, ojo, es que claro, si no voy, pues al final, pues mis compañeros lo van a notar, a lo mejor incluso pues en el trabajo lo mismo dicen, uy, está hoy, ¿por qué no ha venido? Si solamente tenía un catarro, o sea, a lo mejor entonces al final es como que me acabo yo medio forzando a acabar yendo por el miedo a no estar bien con mis compañeros luego en un futuro, un miedo irreal, porque después luego evidentemente con mis compañeros luego no hay ningún problema, pero no sé, yo creo que es una cuestión como cultural que está viniendo ahora.
Muy bien, pues aquí lo dejamos y muchísimas gracias a Irene Cortiguera Landa, que es médico de familia y comunitaria. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós, buen día.
Adiós.
Parlem d'història. Parlem d'història, que a vegades la història... allò de que la realitat supera la ficció, això és molt cert. Moltes vegades és cert, sobretot en aquells capítols que queden com més dissimulats, més amagats, són més desconeguts, dic popularment desconeguts. Evidentment, els historiadors i els llibres sí que els reflexen, però no són tan populars. I l'Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Associació d'Historiadors Antoni Capmany, doncs ens porta un d'aquests contes cada dia. Que dic conte i sembla que sigui ficció, però és que no és ficció. Òscar, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, senyor Cruz.
És veritat, és que hi ha tants capítols que manifesten, sí, que la realitat supera la ficció moltes vegades, eh?
Sí, de veritat. Sí, moltes vegades sí. També m'agrada, que també l'agrada més a la gent a l'hora de sentir història, doncs aquella part de la història més entretinguda, més curiosa, que són fets, però que pràcticament, com hem dit moltes vegades, se podien fer pel·lícules i que moltes vegades la realitat supera la ficció, no? I és cert, no? És cert. En aquest cas, avui parlarem d'una cosa diferent, d'una curiositat,
sí,
una curiositat històrica que té a veure amb un moviment cultural nascut a Catalunya, que pràcticament defineix la Barcelona actual i és una de les marques de la ciutat, que és el modernisme, no?
Sí.
El modernisme que sorgeix a Barcelona a finals del segle XIX i més o menys acaba a començaments del segle XX, podríem dir entre l'Exposició Universal de 1888, podríem dir que comença i acaba a la Setmana Tràgica en 1909, més o menys, no? És molt difícil de marcar, però...
Però seria aquesta forquilla, aquesta seria la forquilla on entraria. Posa-li un any amunt, un any avall, més o menys.
Exactament, que definís molt la ciutat. Hi ha, doncs, el Palau de la Música Catalana, es va fer dins d'aquesta corrent, etcètera. La Sagrada Família, que es comença a construir també emmarcada en aquest moviment cultural. Però que n'hi ha una paradoxa, que tot i que és un moviment plenament català, sobretot barceloní, no? Però també plenament català, el seu origen, el seu preludi, si volem veure les primeres obres, no? Com comença a sorgir, com comença a forjar-se i com comencen a fer-se construccions, sobretot en tema arquitectònic, també en escultura, pintura,
sí,
hem de traslladar-nos al nord d'Espanya, al mar Cantàbric, amb un poblet, llavors un poblet de pescadors molt petit, a Cantàbria, on és allà on aquests arquitectes, pintors, escultors catalans comencen a fer les seves primeres obres i comencen a construir, paradoxalment.
I com que se'n van allà dalt per començar...
Aquí ve la història, aquí ve la curiositat, no? La curiositat comença perquè per construir i per fer sempre es necessita un mecenes, un senyor que porti els diners, i més a més quan són moviments nous, no? No, on se necessiten molts recursos i sobretot gent que posi els diners i et deixi màniga ampla a l'hora de crear els teus dissenys, crear...
Pues el que típicos mecenes que tenen pasta, filàntrops que diuen, va, expressa el teu art, jo et poso la pasta.
Exactament. Llavors, qui tenia la pasta, llavors, qui era l'home més ric d'Espanya, que hem parlat del seu fill, hem parlat aquí una vegada, pues era l'Antonio López y López.
Sí, senyor.
Aquest senyor, marquès de Comillas, i era marquès de Comillas perquè va néixer a Comillas. No? Ell estava establert a Barcelona, tenia un palau a Portaferrissa, no? Que era una construcció ja preexistent, i com tota aquesta gent que havia fet quartos, havia fet diners i venien d'un poblet, no? Pues què feia? Pues tornar al poble i fer-se la casa més gran, fer-se, pues, i també, diguem, que tornar d'alguna manera al favor al poble, fer grans construccions, grans inversions al poble, al seu poble natal, no? Què va fer el senyor López? Pues qui eren els millors arquitectes, els millors artistes, els de més projecció del moment, doncs els de Barcelona, i que va fer portar-se'ls a Comillas, al seu poble, i començar-se a fer, en primer lloc, un palau impressionant, que és el Palau de Sobrellano, on se comença amb un estil d'aquestos eclèctic neogòtic, que faria el Joan Martorell, que seria un d'aquestos grans arquitectes de l'època, i que començaria, diguem, de passar d'aquest neogòtic cap al modernisme, no? I aquest gran palau espectacular que ara és visitable, pertany al govern de Cantàbria, si no recordo malament, pues és una d'aquestes obres que dissenya Joan Martorell i executa el Cristóbal Cascante. A partir d'aquí, què va fer també? Portar-se els millors pintors, no? N'hi havia un muralista, Llorenç Masdeu, on tots els frescos, diguem, a tots els murals del Palau també els va fer ell.
Sí.
Escultors com el Llimona, que també hem parlat, no? de que ha treballat a Barcelona, però que va començar a fer també les seves primeres obres allà a Comillas, Joan Roig, Eusebi Arnau, tots aquests grans, diguem, escultors i pintors que també van participar, se'ls hi van portar, aquest López, amb els seus diners, no? Se'ls va portar des de Barcelona cap a Comillas per fer aquestes grans obres, no? Llavors, si es visita, si qui ens escolta té la possibilitat de visitar aquesta ciutat, que ara és un poble, diguem, turístic, no? Pues té una espectacular mostra d'aquest modernisme amb l'Hospital de Comillas, també fet per Cascante, Lluís Domènec i Montaner, no? Que també faria, diguem, el que seria l'obra més espectacular, que és el Seminari de Comillas, no? Que és una obra fantàstica per visitar també. I tot això naixeria precisament per aquesta necessitat de l'Antoni López d'anar al seu poble i dir, pues mira, he tornat amb diners i vull...
I vull retornar el favor al poble, vull retornar, més o menys, vull invertir també... És al·lucinant, no? O sigui, és poc conegut que l'arrel del món... L'arrel del modernisme, és a dir, els primers assajos del modernisme comencessin aquí, a la Franja Cantàbrica, sí.
I a més a més eren assajos, no?, amb tots els seus virtuts i els seus defectes, perquè n'hi hauria coses que els sortirien bé, n'hi haurien coses experimentals que no els sortirien tan bé a nivell tècnic, no?, arquitectònic, o sigui, és allà on proven, fa les seves provatures i on podríem dir forgi i neix, no? I ja per acabar, no tan sols el López, sinó tot el seu entorn, pues, com el seu germà va finançar l'hospital... familiars pues, van finançar pues, tota mena pues, una font, diguem, el cimentiri també amb obres de Llimona del propi Comillas, però fins i tot l'advocat de la família, que es deia Máximo Díaz de Quijano, un home solter, jove, amb molta empenta, molta imaginació, pues, va apostar per contractar amb un arquitecte jove que estava donant els seus primers passos a Barcelona, molt novedós, no? Una mica d'una ànima diferent, diguem, dins el món aquest dels arquitectes catalans, i va decidir fer una obra feta a mida, d'estil oriental. Ell li agrada molt la música amb aquest home, pues, també amb detalls musicals, amb tot el disseny interior estava fet i orientat als gustos d'aquest senyor, i aquest arquitecte es deia Antoni Gaudí, no? I el Capritxo de Gaudí, és una obra magnífica, és una de les primeres obres de Gaudí, i precisament tenim que anar a buscar-la, diguem, aquí també a Comillas, no?
Això te la va preguntar si Gaudí havia tingut allà un mà també, perquè possiblement, si parlem de modernisme, el primer nom que ve ja per popularitat seria Gaudí, en aquest cas, no?
Clar.
I també va anar cap allà, ostres!
Sí, també, o sigui...
Aquest home va fitxar, va ser en plan Florentino Pérez con el Madrid, no? O sigui, va començar a fitxar grans estrelles,
sí,
i vinga.
Sí. no solament les grans estrelles, és que s'ho van portar tot, o sigui, els mestres d'obra, els,
sí, sí.
Els ferrers, o sigui, hi havia, va haver tota una mena, una comunitat de catalans que els van fitxar, els van fitxar i els van portar cap allà perquè volia el millor. Aquest senyor també era un sibarita, tenia quartos per pagar-lo, i pues, bueno, pues, va agafar sempre el millor que hi havia a l'època, i és curiós això que, si volem algú que estigui enamorat del modernisme, de l'estil modernista, pues, no es pot perdre una bona visita i tranquil·la a la petita ciutat de Comillas per poder gaudir d'aquest nou, d'aquest neixent modernisme d'aquests moments inicials del modernisme català.
És una delícia, això. És una delícia perquè estem parlant, a més, de que aquesta inversió ha deixat això un patrimoni, que ara mateix un patrimoni arquitectònic d'un valor incalculable, un patrimoni arquitectònic valuosíssim en aquest cas, eh?
Ara és un lloc d'estiueig de primer nivell. O sigui, gràcies i mercès a aquesta inversió, compta com a darrera, diguem, curiositat, que el primer poble, el primer lloc d'Espanya que va tenir llum elèctrica va ser Comillas. També perquè l'Antoni López, quan era un tot, que també li agradaven les noves tecnologies, amb una visita del rei Alfons XII, feia un any que s'havia fet la patent de tot això de l'electricitat i les bombetes aquestes de l'Edison, doncs ell va dir, ostres, això ho hem de provar i ha de ser al meu poble. No? I la primera ciutat d'Espanya que va tenir llum elèctrica va ser Comillas, paradoxalment. No? Mm. També per veure una miqueta i explicar el per què, quina casualitat que en un puesto tan petit i tan allunyat i tan mal comunicat realment, pues tingui un patrimoni com el que té, pues bueno, aquest és el seu origen.
Doncs Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Capmany, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies i gràcies per un altre capítol fantàstic.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i us desitjo, com sempre, que tingueu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.